Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. De fet, comencem nova setmana i un nou dia en aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui, això, és dilluns, 10 de març, edició número 3736. Les 9 i 2 minuts. Volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12, si ens deixeu, si ens ho permeteu. I busquem tot just tota aquesta bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor del món mundial. Només faltaria. A més, si voleu participar, voleu dir qualsevol cosa des de qualsevol moment i a qualsevol hora, a través del WhatsApp, el 638-58-99-88, és a dir, missatges de WhatsApp, 638-58-99-88, o un correu electrònic, calaixera@rtb-alvendrell.cat, calaixera@rtb-alvendrell.cat. Per començar, i sempre és així, en principi, la previsió del temps amb en Mar Rodero. Una primera cançó per posar ritme i amb això ja arribarem a l'actualitat i a les notícies destacades del dia. També el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins previstos a cada hora en punt, i després d'aquest primer butlletí, segona part de Calaixera i més coses previstes. Cada setmana reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Avui des de l'escola Àngels Garriga, i crec que ens han de parlar d'un projecte que ens toca molt de prop, que és la ràdio de l'Àngels Garriga. Què hem de dir? En parlarem. I també la segona part ens volem centrar, bé, en una conversa molt interessant a través d'una proposta que ens va arribar a través del correu electrònic aquí a aquesta Santa Casa, per si volíem parlar d'aquesta disfunció en la parla, que és la tartamudesa, conegut com a disfèmia. I de fet, un missatge que ens enviava una persona que ho pateix, la Palmira Lorente, i bé, ens va convidar que en parléssim, a que la convidéssim tot just, i així ho hem fet. Hem parlat d'això amb ella, del que significa patir aquesta disfunció a la parla, però al mateix temps també hem pogut parlar amb una persona que s'encarrega d'ajudar aquestes persones, la logopeda Maria Jesús Rodríguez, tot plegat a través de l'ATCAT, que és l'Associació de Tartamudesa de Catalunya. Una conversa molt interessant i que podrem escoltar, no us la perdeu. A banda, repassarem l'agenda, l'activitat més cultural, a les 11 actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. Avui és dilluns, així que avui toca parlar de cuina, el dia que ens acompanya en Salvador Rovira. Una setmana més amb una nova recepta, participació, trucades, i acabar de completar tota aquesta primera jornada de la setmana. Ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1.
Bon dia, Marc, què tal?
rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Som-hi? Vinga, et passo, Marc. Merci, gràcies. Doncs bé, ja tenim en connexió el Marc, hem fet aquesta connexió, i ja el tenim a punt a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Què ens expliques? Com comencem setmana després d'un cap de setmana de pluges, de fet?
I molt benvingudes i molt ben caigudes, eh? Uh-huh. Perquè ha estat una pluja destacable, generalitzada, en alguns indrets han superat els 100 litres d'aigua i ho ha sabut fer allà on tocava. que era bàsicament cap a les àrees de muntanya, cap a la zona del prelitoral i bàsicament cap a les capçaleres del riu. Tot això es traduirà en un futur no gaire llunyà amb aquesta pujada destacable dels embassaments quan acabi d'arribar tota aquesta aigua. A casa nostra, precipitacions entre els 10 i els 30 litres d'aigua per metre quadrat. Per tant, una aigua també molt ben caiguda i molt ben repartida. Aigua que anirà caient durant aquesta setmana, però ja de manera més irregular i bàsicament cap a l'interior, cap a àrees de muntanya. Però tot i així tenim una setmana, doncs, una miqueta primaveral a la que ens ve així per endavant. Avui, de moment, un dia variable en conjunt. Ens hem llevat el sol, però els núvols han de ser presents durant bona part del dia i aquesta variabilitat serà la tònica dominant. Difícilment sense pluja poden arribar alguns ruixats cap a l'interior de la comarca, cap a l'àrea del Montmell, però poca cosa i difícilment arribarien a la mateixa línia de la costa. Per tant, avui un dia de notable variabilitat. Temperatures un pèl més baixes que les d'ahir i la situació marítima encara amb restes de mar de fons a tots els quadrants costaners de la comarca.
Perfecte. Actualitzem temperatures, Marc?
Vinga, ara mateix tenim 13 graus al Vendrell, també a la zona de Cunit i a Coma-ruga, una miqueta més fàcil cap a l'interior, amb els 12 de Bonastre i també de la Bisbal del Penedès.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Marc. Que vagi bé i fins demà.
Fins demà, bon dia.
Bon dia.
Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Avui no ho podem dir, però sí, aquest cap de setmana ho hem pogut fer evident. És una nova cançó dels Tetiets, això sempre és notícia, novetat destacada, i és que el títol és aquest, A fora plou. Després d'aquest cap de setmana plujós, com ara destacàvem amb el Marc, sembla que la cosa serà inestable, però a veure com va. A hores d'ara no plou, eh? Tetiets, per començar nova jornada avui dilluns i nova setmana, som-hi.
Habitació tan fàcil, sortia tot tan fàcil. Jo estava al costat de la llar d'en Foc, vaig veure que feia una altra cançó tan ràpid, que no vaig aguantar la tentació d'aprofitar la situació. Perquè fora plou i se m'han passat les hores. Fora plou, se'ns ha mullat la roba. M'encanta quan plou, perquè no cal fer gran cosa. I com que encara plou, has dit una frase nova. M'ha regalat una cançó per tota la vida. Refresca i m'encanta, sudadera i la manta, abrigar-nos els dos. I he escrit una cançó que mai passa de moda, tu i jo en una escena on hi havia un petó. I ara que tot és tan fàcil, tan ràpid i tan fàcil. I els núvols se'n van i escampen la boira i el dia té pinta que s'han d'estar clar. M'ha regalat una cançó perquè fora plou.
A fora plou. Bé, ara no. La cançó, la nova cançó dels Tetiets, per començar i per encetar a Calaixera. Una setmana més, un dilluns més, en proximitat i en sintonia. Que no falti el 107.1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies. Des del govern local han fet balanç de les principals dades de delinqüència registrada el 2024, en què en seu global van representar un descens del 8% respecte al 2023. L'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, reclamava la bona tendència de les xifres, però ha recordat la necessitat de continuar treballant per reduir encara més aquelles tipologies que generen més sensació d'inseguretat.
Contents, satisfets, perquè és la tendència que volem, la reducció. Evidentment, encara són dades, el número absolut, són dades que nosaltres volem i desitgem que han de baixar i encara han de baixar molt. Tota aquella sensació que tu vagis pel carrer o a casa teva i no et trobis segur, és el pitjor. I aquesta sensació d'inseguretat a casa teva o al carrer és molt preocupant. Per tant, tots aquells delictes que poden semblar policialment o judicialment menors, però és l'estrabada, l'empenta, arribar a casa i veure que t'han entrat, vull dir, aquestes coses que segurament poden ser judicialment o policialment menors, són les que des de clau local i des de la clau dels veïns i veïnes preocupa més.
En aquest sentit, el batlle ha volgut destacar la importància d'haver reduït en un 39% els robatoris amb violència o intimidació i en un 81% les estrabades. Per la consellera d'Interior, Núria Parlon, la clau d'aquestes xifres prové de l'eficaç treball coordinat que estan fent els diferents cossos policials. De fet, la consellera era present a la Junta de Seguretat Local, que justament avaluava aquestes xifres a nivell local i comarcal.
Es demostra que la bona coordinació dona bons resultats. Hem de continuar treballant de la mà, de forma coordinada, i incidir també amb la dimensió de les percepcions de la ciutadania davant de la seguretat, que és un dels aspectes que també estem reforçant des del cos de Mossos d'Esquadra amb el pla Confiança, que ens ha de permetre treballar de la mà de les policies locals tota aquesta feina més del dia a dia, amb els grups d'atenció a la comunitat, a la relació amb el sector comercial, econòmic, social, veïnal, que és una de les estratègies que hem de reforçar també des del departament.
Parlon ha aprofitat la seva visita al Vendrell per avançar que hi haurà un reforç d'efectius policials durant la Setmana Santa, afegint que la pròxima ampliació del cos prevista per aquest estiu servirà per proveir de nous agents a aquells municipis més turístics. Sobre la possibilitat de crear una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra entre Calafell i Cunit, la consellera ha reconegut que no és un projecte que formi part de l'actual Pla d'Infraestructures de la Generalitat, tot i que ha deixat la porta oberta a impulsar-la en el futur, si la disposició pressupostària així ho permet. I l'Ajuntament del Vendrell està fent el tràmit administratiu per renovar i ampliar la concessió de la zona blava per poder-ne tenir el passeig marítim. L'Ajuntament calcula que es podria implementar l'estiu del 2026. L'alcalde en defensa que el Vendrell és l'únic municipi de tot el litoral mediterrani català on es pot aparcar sense pagar i que això s'ha d'acabar. L'objectiu és que els aparcaments de les platges siguin rotatius i que no estiguin ocupats durant els dies pels mateixos vehicles. El Vendrell té poc més de 100 places de zona blava en tot el municipi, la major part concentrades a la Rambla. La resta dels aparcaments són a la calçada o en els descampats. Segons l'alcalde, el repte del govern és regular aquest aparcament tenint en compte que les places del solar del Botafoc es reduiran a menys de la meitat quan s'executi el projecte de construcció del parc. I finalment també s'ha recordat que l'Ajuntament ha recuperat el centre de l'aparcament subterrani de l'Avinguda Jaume Carner amb 200 places. Més qüestions a nivell municipal, però que parlen de la comarca, en aquest cas de la Bisbal del Penedès. El municipi ha acabat desconvocant el ple extraordinari que s'havia de celebrar aquest divendres per aprovar la modificació urbanística dels terrenys on s'ha d'ubicar el polígon de les Planes del Vent. El motiu ha estat la denúncia presentada pel grup municipal de la Bisbal Decideix, on acusen l'alcaldessa i la primera tinent d'alcalde de tenir un conflicte d'interessos en aquests terrenys. Segons el principal partit de l'oposició, tant Agnès Ferrer com Judit Vidal tenen familiars directes que són propietaris de parcel·les afectades per la requalificació, motiu pel qual asseguren que no poden participar en una eventual votació sobre el seu canvi d'usos. Així ho manifestava el regidor de la Bisbal Decideix, Martí De Luca.
És una qüestió que tant l'alcaldessa com la tinent d'alcalde haurien d'haver fet públic elles mateixes a l'inici del procediment, per vetllar precisament per la transparència i exposar la possibilitat d'aquest conflicte d'interès, no que s'hagin de defensar davant de que un regidor de l'oposició hagi plantejat aquesta qüestió. Ho haurien d'haver fet elles d'entrada. No és un tema de criteri polític, d'ideals polítics, sinó és un tema d'aplicar la normativa, i la normativa és clara, tant la normativa general com el nostre reglament d'organització municipal, que diu que en cas de conflicte d'interès amb una modificació puntual de les normes subsidiàries, si hi ha interès, com és el cas, s'han d'abstenir de la votació.
Tot i que des del govern de la Bisbal neguen que hi hagi aquest conflicte, la presentació de l'escrit de l'acusació sí que obliga a resoldre aquest assumpte abans de poder fer el ple de requalificació dels terrenys. Podem escoltar ara l'alcaldessa, Agnès Ferrer.
Nosaltres, el moment en què vam rebre això, primera sorpresa, perquè realment la primera alcalde no té cap parent que tingui cap parcel·la allà, per tant, és una informació falsa, i jo sí que tinc un parent que té una parcel·la dels anys 90, que és un 0,0% del total, per tant no hi ha cap mena de conflicte d'interès, però sí que, pel que diu la llei, això és el que s'anomena recusació, que vol dir doncs que s'obre un expedient, i a partir d'aquí doncs tant la primera alcalde com jo hem de demostrar si realment hi ha aquest conflicte o no, i ben justificat.
En el cas de Judit Vidal, aquesta demostració es farà mitjançant un decret d'alcaldessa, un cop la primera tinent d'alcalde hagi aportat la documentació del registre que acredita que no té cap familiar amb propietats a la zona. En canvi, la recusació de l'alcaldessa s'haurà de fer a través d'un ple municipal.
S'entén que com a alcaldessa no puc fer un d'aquest jo mateixa dient que no tinc conflicte d'interessos, no? Això, i sí que la llei el que preveu és que això s'hagi de resoldre per ple. Llavors, per això dèiem, doncs, el ple ordinari, poder posar aquest punt, un punt més que és l'hora del dia, i amb aquest punt jo no puc ser-hi ni puc votar, com és lògic també. Per tant, jo hauré fet, doncs, l'escrit demostrant que realment no hi ha conflicte d'interès, i serà el ple qui voti si l'alcaldessa, doncs, té conflicte d'interès o no.
Des del govern confien que aquest tràmit es resoldrà a favor seu, ja que el vot de qualitat de l'alcaldessa accidental, que seria Judit Vidal, els permetrà desestimar la recusació de Ferrer. Després es podria convocar de nou el ple extraordinari sobre el canvi d'usos, però des de la Bisbal Decideix tenen dubtes sobre el fet que aquest sigui un procediment vàlid, a més de posar en dubte que no hi hagi conflicte en cap de les dues representants del govern.
La documentació que m'ha portat nosaltres no diu això. Llavors, si pel que sigui, mentre en aquest impàs han venut les terres, que podria ser, doncs el que hauran de justificar és en quin context les han venut i si realment entra en conflicte o no amb la requalificació urbanística.
El ple on es resoldrà aquesta recusació de Ferrer tindrà lloc el dilluns 17 de març i també servirà per donar compte de la renúncia a l'acte de regidora de la representant d'Esquerra Republicana al consistori, Sílvia Montfort, que va sortir del govern en desacord amb el desenvolupament del nou projecte empresarial. I des d'altres àmbits ben diferents, però parlant del territori i del potencial econòmic i industrial, el Baix Penedès ha tancat el 2024 amb el seu ritme de creixement intacte. Al contrari del que ha succeït durant el darrer semestre de l'any passat al Garraf i a l'Alt Penedès, on l'activitat econòmica ha moderat la seva activitat, a la comarca tots els indicadors han continuat a l'alça malgrat l'alentiment detectat en la construcció. Segons les dades recollides pel darrer informe de la conjuntura econòmica elaborat per la patronal del Gran Penedès, la FEC, els serveis vinculats al creixement demogràfic com la sanitat i l'ensenyament han liderat l'impuls econòmic del Baix Penedès. I a mitjans de l'any passat, la Diputació de Tarragona va posar en marxa el pla Impuls DIPTA. Està dotat amb 147 milions d'euros. Aquest pla està destinat a construcció i renovació d'equipaments municipals, instal·lació de plaques fotovoltaiques, habitatge social o l'arranjament dels carrers. Tot i que el pla és vigent des de l'any fins a l'any 2027, a hores d'ara ja s'ha finançat, en la majoria dels casos, el 90% del pressupost. 198 actuacions a 100 ajuntaments de la demarcació, entre ells alguns del Baix Penedès. Un exemple comarcal és la instal·lació de 6 torres de socorrisme a les platges de Cunit. La Diputació també finança la construcció de refugis climàtics i millores en la xarxa d'aigua i de clavegueram. I altres iniciatives sobre emprenedoria. Després de l'Speed Job Dating, ara arriba el Job Marketplace. L'edifici del Tavares acollirà aquest dijous, dia 13, a 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda, una trobada entre empreses del turisme, comerç i dels serveis amb persones a la recerca d'una nova feina. Com l'Speed Job Dating, d'aquest passat setembre, el format de la iniciativa consistirà en entrevistes ràpides entre responsables de recursos humans dels negocis participants i aspirants a un nou lloc de treball, ja sigui perquè es troben en situació d'atur o bé perquè volen millorar laboralment. Entre altres, hi prendran part hotels, càmpings, comerços i restaurants del territori a la recerca de 9 persones de cara a la temporada alta turística i per inscriure-s'hi només cal adreçar-se a l'EINA, al Servei d'Ocupació Municipal del Vendrell. I aplicar la intel·ligència artificial a l'estratègia digital de les empreses. Amb aquest objectiu, l'Auditori de l'Arbós s'acollirà el dimecres de la setmana que ve, el 19 de març, de les 10 del matí a les 12 del migdia, un seminari organitzat per la Xarxa d'Ocupació del Baix Penedès. La iniciativa, que té el suport de la Generalitat, el Govern de l'Estat, el Consell Comarcal i els ajuntaments del Vendrell, Calafell i l'Arbós, s'inclou dins el projecte Treball a les Comarques. Es tracta del segon seminari organitzat durant els darrers mesos, enfocat específicament a l'optimització de la intel·ligència artificial en l'àmbit de les empreses, després del que va tenir lloc el mes d'octubre a l'edifici del Tavares, aquí a Coma-rugat. Tothom que estigui interessat pot participar-hi i pot adreçar-se a la Masia Villarenc i demanar més informació. I en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat una xerrada informativa dirigida a estudiants i les seves famílies de batxillerat i de cicles formatius. L'objectiu és informar de forma amena i senzilla sobre el procés de preinscripció a la universitat, les notes de tall, els diferents graus que imparteix la URB, tant al territori com la demarcació i també el sistema de beques. La xerrada es farà aquest dijous, 13 de març, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Tivoli. Més qüestions en matèria cultural i de patrimoni local. El portal del Pardo del Vendrell acollirà aquest dimecres la presentació del llibre Catalunya en temps dels Ibers, elaborat per la Carme Belarte i en Joan Santacana. El treball ofereix una anàlisi rigorosa i alhora divulgativa sobre els diferents factors que van configurar la cultura ibèrica des de la seva formació fins a la dissolució de l'obra de sota l'òrbita romana. A més de repassar aspectes com els orígens i l'evolució, la vida quotidiana o l'organització territorial de la cultura ibèrica, el volum aporta noves dades provinents d'investigacions arqueològiques recents en jaciments doncs ben propers, no només el de Ullastret, dels més importants, però també el de les Masies de Sant Miquel o el Vilar de Valls. Un dels valors de l'obra és que, malgrat la seva complexitat, aconsegueix transmetre el coneixement de manera comprensible per a tots els públics, donant una visió general del qui eren els ibers i per què van ser com eren. La presentació al Vendrell, com dèiem, serà aquest dimecres, dia 12, a la sala polivalent del Portal del Pardo, a partir de les 7 de la tarda, i comptarà amb la participació de l'editor, en Rafael Dalmau, l'arqueòleg Jordi Moré, l'alcalde del Vendrell, Quirin Martínez, i un dels seus autors, en Joan Santacana. I també en matèria purament cultural i artística, el vestíbul del Centre Cívic L'Estació acull una exposició dedicada a Francesc Bonmesson en motiu dels actes del Dia Internacional de les Dones del Vendrell. Francesca Bonmesson, eh? La mostra consisteix en un seguit de plafons que expliquen la vida i obra d'un activista que va ser clau per l'educació de les dones durant els anys finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Bonmesson, que era pedagoga, va ser creadora de la Biblioteca Popular de la Dona i una de les impulsores del vot femení durant la Segona República. L'exposició ha estat cedida des de la Regidoria de Feminismes del Vendrell per l'Institut Català de les Dones. També diferents propostes d'àmbit cultural i patrimonial local, purament, ara sí. La Regidoria de Gent Gran del Vendrell convoca una visita guiada a Cal Figueres. La botiga de queviures, que està aturada en el temps del carrer Santa Anna, la visita que està programada per aquest dimecres a les 11 del matí, les places són limitades i cal fer les inscripcions a les oficines de la regidoria de l'edifici del Tívoli. Cal Figueres és un establiment centenari, el propietari, en Jaume Bau Canyes, és l'encarregat de fer les explicacions als visitants. I per les famílies, el divendres 28 de març, el 4, l'11 i el 25 d'abril es farà un taller de criança positiva al Centre Cívic l'Estació, en horari de 9:15 fins a 10:45 del matí. El taller és una iniciativa de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell i anirà a càrrec de les psicòlogues del Servei de Referència de Benestar Emocional i Salut Comunitària. Està adreçat a les famílies amb nens i nenes de fins a 3 anys i les inscripcions es poden fer fins avui. De fet, avui acaben les inscripcions, que és 10 de març. Això sí, és un taller gratuït, però les places són limitades.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2 minuts i escaig i 2:15 en punt de 10. Arribats aquí al repàs habitual que sempre fem a les portades, les principals portades als diaris, avui que és 10 de març. Si comencem pel diari de Tarragona. De fet, la ciutat aixeca la veu i exigeix solucions ja sobre el caos ferroviari. També els alcaldes i alcaldesses sense distinció política s'uneixen per reclamar les mesures. A banda d'aquesta informació, també actualitat destacada a nivell esportiu. En hoquei, el Reus guanya a Lleida 4-5 la Copa del Rei en un gran Martí Casas que va marcar els 5 gols. Quan futbol, el Nàstic sobreviu en un partit que es va salvar del gol en contra en dues ocasions i empat a 0-0 a Tarazona. O el Reus, que no passa de l'empat 1-1, però és més líder després de la derrota del Girona. O en bàsquet, el Club Bàsquet Salou cau davant del Benicarló 91-60 i surt dels llocs de play-off de l'ascens. El diari Ara, Renfe i Adif posen més personal per fer front al caos ferroviari. La Generalitat força una reunió que es tanca amb mesures de control de vies i atenció a l'usuari. La missió impossible dels Mossos creixer en 13.500 agents en només 8 anys. I jugar a futbol quan la mort arriba al vestidor. És el cas del Barça aquest cap de setmana, com sabeu. I també, des de La Vanguardia, aquí acabarem. Aigua que sí que arribarà als embassaments. Els embassaments del sistema Ter Llobregat, que estaven ahir al 33,61%. La mesa donarà curs a la posició de llei de Junts i el PSOE sobre immigració. Bé, l'actualitat i la informació en aquestes portades habituals i que ens ajuda a conèixer l'actualitat de la jornada.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Escoltas Radio El Vendrell, 107.1. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés.
ja amb aquesta oportunitat que tenim cada 15 dies, des de fa ja unes quantes setmanes, per conèixer qui forma part, com es fa, què fan, des de Coma-ruga Literària, aquest punt de trobada d'escriptors, d'escriptores, amb una llarga projecció i amb molta feina feta i per fer, m'atreviria a dir. Rosa Martínez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per invitar-me.
Al teu costat, deixa-me-la saludar. Ja
ui, tant,
aquí,
i
eh?
Tant.
La Glòria Gómez. Glòria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, també.
Gràcies a tu.
Ja sabeu que sou, bé, part de la Junta important,
bueno,
presidenta
sí.
I tresorera,
sí, sí,
crec,
sí,
si no m'equivoco.
Sí, sí, perfecte.
I encarregades i impulsores, d'aquesta entitat literària.
També, també.
Sí?
Les primeres que pioneres, no?
Molt bé,
que
sí.
Que van començar ahir amb unes quantes persones més, però bueno, sí, les pioneres.
Fantàstic. De fet, avui, Rosa, ets tu la protagonista d'aquest espai.
Ai, que bé.
Abans
estic acostumada, perquè sempre hem de parlar com a Ruga Literària.
Clar, és això, que sempre us toca allò, l'organització, la potenciació d'altres escriptors i escriptores, que ho seguirem fent, per suposat, però avui et toca tu, conèixer a tu com a escriptora, com a Rosa Martínez, escriptora. Presentant una darrera novel·la, un darrer llibre, però és una darrera.
Sí, clar, perquè vindran més.
Per això, i ja n'has fet moltes més,
bueno,
de publicacions.
Sí,
unes quantes més.
Unes quantes, sí.
Poesia. Però sobretot...
Ahir vas començar amb la poesia.
Sí?
Sí.
Vas començar escrivint poesia.
Sí, el primer poemari va ser Fantasies de la Mente.
Ostres.
Que va ser les primeres poemes que jo vaig escriure una petita i jumeneta.
Molt bé. És una característica que m'hi trobo molt sovint. Dels que us agrada escriure, no és un dia per l'altre.
No,
no. Vull dir que ja des de petits, des de petites, hi ha aquest interès d'escriure.
Jo de petita ja tinc contes de que les veus i quina lletra, no? Això, no? Però bueno, ja eren contes per mi.
Clar. Això, i poesia, perquè és el que...
Sí, sí. Però... És el que em surt.
Sí.
Em surt. És una cosa que m'agrada molt, escriure poesia, i ho faig a diari, eh?
Clar. I si us agrada escriure, també us agrada llegir.
Molt, clar, home.
I llegir també des de ben petits.
Sí, de sempre. I jo crec que vaig començar a dir papà el mateix cop que el meu pare em va donar un llibre.
Sí?
Sí, penso que sí.
Ostres.
Perquè el meu pare era, bueno, un senyor que li agradava molt llegir, i clar, això... Jo ho he tingut tota la vida.
Sí, no, clar, això és bo, eh?
Jo no li podria dir que estic avorrida. Jo no, perquè venia amb...
Amb un llibre, clar,
no,
aquí tens...
No, deixem-ho córrer.
No, és cert. L'hàbit lector s'ha de treballar, eh?
Sí.
A vegades és
sí.
Més innat que d'altres, també s'ha de dir, però és un hàbit el llegir.
I tant que sí.
I
hi ha gent que diu, és que no tinc temps. No, a veure...
No, sempre hi ha...
Sempre hi ha, on que siguin 10 minuts al dia,
sí.
Però sí que hi ha temps,
sí,
sempre.
Sí, sí, sí. I llegir vol dir llegir. Em refereixo, no cal que llegeixis un llibre per dia.
No.
Home, sinó que ve un capítol o una estoneta.
Exacte.
Abans de dormir, en algun moment, segurament.
Exacte, que sí.
Que molts d'aquests moments que tens el mòbil a les mans...
Que podries estar amb un llibre.
Exacte, podries aprofitar això per llegir un capítol.
Exacte,
per llegir
sí.
Un o dos fulls, no? No cal anar més enllà. No cal anar més enllà.
I agafar el llibre que t'agradi, i això te va fent que cada dia... tingues més ganes de llegir.
Sí, 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 sí. Tens tres poemaris publicats.
Sí, publicats tres, sí.
Això vol dir que el calagen molts més, doncs.
Doncs mira, ara sortirà un que es diu Gozo i Paz,
sí.
Que serà un llibre de relats curts i de poesia, també.
Molt bé. Aquests poemaris que ja estan publicats i que la gent pot trobar és Fantasies de la Mente, una primera i una segona edició.
Exacte.
El Refugio de los Sentidos. I a partir d'aquí novel·les.
Sí. La primera va ser Buscando un futuro, després Lucía, i l'última, que és Horizontes plateados, Horizontes platejats.
Que ara en parlarem més extensament, perquè és la darrera novel·la. Jo sempre he cregut, sense desmereixer qualsevol gènere literari, ostres, però la novel·la, no només l'escriure, que és evident que és la base de saber explicar una història, però allò que sempre he trobat apassionant és el fet d'inventar-te la història, és a dir, una novel·la...
Sí.
Personatges, la vida dels personatges, els espais, la història dels espais, no? Dels paisatges,
tot.
I tenir la inventiva i la creativitat d'inventar-se això, ostres, jo ja ho veig molt complicat. I a més, clar,
bueno,
explica-ho i sabeu explicar bé.
Però si t'agrada, no.
No, clar, per suposat, aquesta és la base. Aquesta és la base.
Amb el que estàs fent.
Aquesta és la base.
Clar.
Això, la inquietud de fer poema... Però començar amb novel·la, com va ser això, Rosa? Com vas decidir posar-te?
Doncs mira, jo volia publicar un llibre, això ho tenia molt clar,
sí.
No? I va ser Fantasies de la Mente 1, no? Després, bueno, va, el 2. I després em van dir, va, que tu pots, no? que tu tens, que sempre t'ha agradat molt d'escriure, de llegir, vinga, va, escriu una novel·la. Bueno, doncs van fer una novel·la.
Sí.
Van fer una novel·la, bueno, totes tres estan basades en fets reals, vale? Totes tres. I, bueno, i aquesta primera pues, doncs, va agradar molt. Va agradar molt i jo em vaig il·lusionar i vas continuar, no? Després va vindre Lucía, que és una història, bueno, del... parlo sobre la pederàstia a les convents.
Ostres, sí.
Concretament d'un convent de Barcelona. I després, bueno, clar, Horitzons Platejats, que també és una història, doncs, real, però que ja té molts matisos, no?
Val. Parlem una mica més d'aquesta darrera, doncs, que és, sí? És això, la novetat, per dir-ho així.
La novetat, però sí, ja fa, té un anyet. Com,
bueno,
com?
Sí, els tempos literaris van canviar, no? Perquè a vegades no pareu de fer presentacions, que això està molt bé, es presenta, però després la portes a algun lloc, a alguna biblioteca, algun club de lectures, clar, i els tempos sempre es dilaten.
Sí, sí. Doncs mira, aquesta història és la història de tres amigues cubanes. Vale? La història surt de Cuba.
Sí.
D'en principi, d'un grup de, un grup d'amics que van anar de turisme sexual, no? Perquè a Cuba això,
sí,
bueno,
és
fa
prou conegut, sí.
I, bueno, i és molt conegut el ginetarisme, no?
Val.
La prostitució d'aquí.
Sí.
Doncs, bueno, la història pogué... que a l'avi de la meva protagonista, doncs era un senyor que va anar de vacances... i després es va enamorar d'una noia molt maca i es va casar amb ella, no? Que tothom li deia, però què fas, no? Però què fas? Bueno, què fa? Doncs pues no sé. Llavors es va casar i se va viure a Cuba, no? I allí, doncs, comença, va tindre una filla i la filla després va tindre a la meva protagonista, a Teresa. Wow. A Teresa, vale?
Molt bé.
I, bueno, ahí va passar una sèrie de coses a Cuba. A Cuba ja, bueno, sabem que bueno, hi ha molts problemes, no? Per comprar un pollastre, per exemple, sí, el pa, qualsevol cosa, no? I, bueno, la gent, doncs, les dones acaricien molt el ginetarisme sense ser gineteres, vale? I la seva família, perquè no estigués allí, perquè l'avi, clar, es va vindre, l'avi era tarragoní, i quan es va morir la seva dona, es va vindre a viure a Tarragona, no? I, bueno, aleshores, doncs, van parlar la mare de la protagonista i amb el seu marit i amb l'avi, el Pipo, perquè allí es diu Pipo, el iaio,
l'avi. L'avi, molt bé.
Van acordar de portar-la a Tarragona, no? I en Tarragona no sé si va ser millor o pitjor, no sé, no? Però aquesta història va agafar, doncs, bueno, hi ha misteri, hi ha molt companyerisme, i amor, hi ha, no sé, és una història molt bonica.
Ostres... Això, com es desenvolupa una idea així, Rosa?
Doncs mira, amb una això va néixer d'una explicació que em va donar, de si, no sé, que em va dir una xicota d'aquí del Vendrell.
Sí?
Escolta'm, que tu tens que parlar tens que escriure de Cuba. I jo no mai he estat a Cuba.
No, clar, sentint de parlar no semblaria, eh?
Clar, jo no sé, no? No sé. Però ja te puc ajudar. Va. Bueno, aquesta noia va començar a parlar, hi ha una altra persona que també una persona que jo estimo molt, de Comarruga, que és cubana, que també la Belkis, que també va col·laborar molt, molt, molt. Jo vaig llegir molt de Cuba, molt. I, bueno, i així va néixer una història real novel·lada, perquè això sí que aquesta... de les tres novel·les, qui sap que és la més novel·lada.
Val. Més
ficticia. Però el fet, o sigui, el fons important de la novel·la és real.
Val.
Això sí. La protagonista existeix.
Val, d'acord. Sí. Tot parteix d'aquí, després, no, la ficció fa
sí,
de les seves
posat...
i la literatura fa de les seves.
Exacte. Sí, sí.
Però l'origen és...
Que a vegades estàs a escriure, penses una cosa, després escrius una altra, eh? I quan acabes, dius, què he fet, ara, aquí? Això no era així, no?
Sí, sí. Però aquest procés, pels que no escrivim habitualment, com és? És a dir, hem d'entendre que escrius, i arriba un moment que dius, no m'agrada, borres, i tornes a començar,
sí.
o com...
Bueno, començar, no, poder que no, però que sí que quan ho llegeix... dius, no, això no m'agrada.
No?
I tornes un altre cop, o les regles, no sé, no?
Sí.
Ben fent.
I escriure de forma disciplinada, és a dir, cada dia a les 7 em posaré a escriure. O és, no?
Sí.
Quan sorgeix, quan tinc la idea...
No, a veure, jo sempre a les nits, és
sí?
El meu.
És habitual, eh, d'escriure.
A la nit em m'agrada
escriure
a la nit.
La tranquil·litat de la nit.
Exacte. Però això no vol dir que a les 12 del migdia
ja
penso alguna cosa i l'escric. I es queda ahí, no? Vas tomant notes, van fer coses, no?
Val.
I després, quan estàs escrivint, doncs, te mires totes les notes, mires tot el que has fet, el que has pensat, clar, i comences un altre cop a... A mi m'agrada començar un capítol i terminar-ho.
Ah, està bé.
Clar, sí, tot no m'agrada una... deixar un capítol a mitges. Val.
I la història, el teu cap, inicialment, abans de començar a escriure, té un principi i un final... O també pot variar depenent
varia,
de com
varia,
vagi.
Varia depèn de la meva mà, el que faci.
Depèn de com va evolucionant la pròpia novel·la.
Exacte.
Pot desencadenar un punt o l'altre.
Exacte.
Això sí, està bé, sí, també per vosaltres, no?
Bueno,
pels escriptors,
sí,
i escriptores, no?
Clar,
que et sentit de dir una mica també història
poder,
viva, no?
Poder,
història viva.
Tens la història, però imaginació al poder.
Ha tingut bona rebuda, Horizontes Plateados?
Sí.
Ha tingut bones,
sí,
crítiques? Sí,
sí. El que passa que ha tingut mala sort, també.
Sí, per què?
Perquè la meva editorial ha desaparegut. Oh. I, doncs, bueno, m'ha deixat una mica... Que ara, ostres, no puc prendre novel·les, ara se la tornarà un altre cop, d'aquí un mes o així, però ara mateix no puc prendre novel·les, només que les que tinc jo, i tinc molt poquetes.
Clar, clar, clar. A vegades hem parlat també que és la publicació, que això es mereix un capítol a banda.
Bueno,
publicar
és,
un llibre,
sí,
avui en dia
és complicat. És molt complicat. Però bueno, endavant, sempre endavant.
Bé, bé.
Ara començaré amb el Círculo Rojo i a veure què passa.
Val, bé, són editorials...
Penso que millor, no?
Sí.
Perquè és més gran i porta més temps.
Clar,
i a veure.
Això com és? Tu parles amb una editorial, els hi ofereixes, et venen a buscar... Com és aquest contacte amb una editorial? Com sorgeix, Rosa?
Bueno, el que jo he fet ara, després de que això ja ha desaparegut,
sí,
doncs jo vull que surti a Gozo i Paz.
Sí.
I, bueno, jo al principi demanava pressupost, no?, perquè clar, això tens que pagar-ho tu.
Clar, clar, clar.
I bueno, em deien que si no mandava jo el manuscrit i tal, que ells no valoraran. Es tenen que valorar primer el llibre.
Clar.
I bueno, ho vaig mandar a 3 editorials. I la veritat que els 3 m'han van dir que sí, no? Però després el que més m'ha agradat de tot, de diners i de tot, va ser Círculo Rojo.
Val.
I també perquè és la més important, diguéssim, no? D'aquella...
Sí, 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 sí.
No sé,
sí,
la més... És que no sé com dir-te.
No, és...
Perquè arriba un moment que ja no saps què fer.
Ja.
Perquè, i més ara, no? Perquè dius, ostres, si mi pel llibre era bona, perquè per mi ho ha sigut, no? Durant 5 anys.
Sí, 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 no, i tant.
Vull dir, ara què faig? No, és que no ho sé, però bueno, ja
bueno,
està.
Bueno, és clar, és complicat, però això
sí, és
com
complicat.
Qualsevol cosa, eh? Potser
sí,
l'editorial té certes particularitats, perquè la cultura sempre té certes particularitats, però bé, una mica aquesta, no, aquesta part de, a veure com va...
Bueno, imagino que anirà bé, no?
Sí, home,
ja t'ho diré,
sí,
ja t'ho,
sí,
diré.
Sí. Perquè això, aquesta nova publicació... Tens data allà? Saps quan la presentareu o encara no?
Penso que a l'abril, per Sant Jordi.
Per Sant Jordi, clar.
Sí, bueno, ja sabeu que el 19 d'abril farem un pre-Sant Jordi a l'edifici de Valis a Comarruga.
Molt bé.
I si tot va bé, ho presentaré ahir.
Va, perfecte. Així que més o menys aquesta serà la data.
Sí, penso, que tampoc és segur, però bueno.
Val. Això, tornant als teus llibres, aquest Horizontes Plateados, de moment això, poques edicions disponibles.
No, ara mateix res.
Res, no la podríem trobar.
Només que està puc vendre jo.
Vale. És a dir, que saps? Segur està interessat si et troba
en
alguna entitat, alguna trobada, alguna fira, que parlin amb tu, que
exacte,
els hi podries aconseguir.
Exacte, les fires sí que portaré els que jo tinc,
clar,
fins que s'agotin.
Fins que s'acabin.
Sí, i ja està, però res més.
Molt bé, i pendents d'aquesta nova publicació, que esperem que això que estigui per Sant Jordi, i que en aquest pre Sant Jordi, que ara en parlarem, doncs es pugui trobar, que la gent el pugui comprar.
Sí, penso que sí. Després de Gozo i Paz sortirà un altre llibre de poemes.
Ah, ostres, sí. No pares, eh?
No, mai. I un punto y aparte.
Val.
Sí, perquè són poemes totalment diferents.
Sí, temàtica variada?
Temàtica variada, per molt reivindicatius alguns, i altres d'amor, però reivindicatius la majoria.
Sí?
Per això ho dic punto y aparte.
Ja, clar, perquè això no acaba
perquè
mai.
Perquè a mi no
acaba mai. No. Abans que deia que jo trobava complicat, l'univers de les novel·les, però és clar, també poemes, oida, que no siguin, o que puguin ser més curts, no vol dir que haguin ser més fàcils, m'explico.
No,
és que,
no.
És que també la poesia és un univers, també.
Sí, perquè a vegades a mi m'agrada molt escriure poemes, no? Però a vegades escric i si faig així,
ja,
però no val per res, no?
Sí.
Que has fet aquí.
Sí.
Però bueno, hi ha uns altres que sí.
Clar,
i bueno.
Potser poemes més sentimental, no? Entenc, no? O què? A l'hora més emocional, potser? Surt més de dins,
sí,
no? Més del cor,
escolta, les desgràcies surten molt bé,
sí,
amb la poesia.
Són
fort, sí,
fort inspiradora.
Les desditges, sí. El desamor,
clar,
el desamor,
clar,
bueno, això jo una passada,
sí,
amb
sí,
la
sí,
poesia.
Sí, és veritat, l'amor i el desamor.
Sí.
No,
sigut... això és el que mou el món.
Sí. Doncs bé, avui això, tu com a protagonista, amb la teva obra, amb aquests llibres, aquestes publicacions i les que han de venir, que ara m'ha explicat, recordem-ho, Rosa Martínez, això, els llibres disponibles, com hem dit, en aquests canals disponibles, esperem que ben aviat també es puguin reeditar amb aquestes editorials i que la gent et busqui, s'informi i que pugui conèixer una mica la teva obra i les teves publicacions, que és l'objectiu d'aquesta secció. Però també és important en aquesta pròpia secció conèixer una mica l'actualitat des de la pròpia entitat. Uh-huh. Ja hem dit que un dels actes importants arribarà al mes d'abril amb aquest pre-Sant Jordi. Uh-huh. Actes propers, però abans d'aquest Sant Jordi teniu...
Sí, mira, el divendres 14,
sí,
la meva companya Glòria Gómez farà un contacontes.
Molt bé. Mm?
I després, el dia 21 de març,
val,
que és el dia de la poesia,
val,
farem un recital poètic a la sala de lectura de Coma-ruga.
Va, fantàstic. Això
a les 5 de la tarda.
Va, anem saltant de divendres en divendres.
Exacte,
eh?
Sí.
De fet, pel recital del dia 21, ja abans ens trobarem aquella setmana i també podrem explicar-ho, de fet.
Vale.
Molt bé, és això. Divendres rere divendres, o almenys aquests divendres de març, activitats trobaran.
Sí, sí.
A Coma-ruga...
Doncs no, aquí Vendrell.
A què Vendrell?
Sí, el del 14, l'associació Tavaris. No, Tavaris no, Tívoli.
El Tívoli, vas que ho
ha... Sí, estic amb el Tavaris, el Tívoli.
Sí, sí, sí. El Tívoli, aquests primers divendres al Tívoli.
I després sí que és com a Ruga la sala de lectura.
Bé, que ja en parlarem, del dia 21, perquè també és prou important. Ja que tenim una, no, la responsable del contacontes del dia 14.
Sí, la tens aquí a costat.
Com anirà això, Glòria, aquest contacontes?
A veure, és un event que fa el Tívoli per recaudar diners per als nens de Sant Joan de Déu.
Molt bé.
Del càncer.
A veure.
Doncs anirà fet un contacontes i una mica de jocs per als nens.
Molt bé.
I després també vindrà a ballar les sardanes de nens, de petits.
Molt bé.
I vendrà també la Miriam Butragueño i algunes associacions que s'unen per a fer aquí un evento.
Molt bé.
I serà una xocolatada també per a recaudar els diners.
Doncs vinga, també
causa si vols vindre,
solidària.
Ja ho saps,
vinga, ho intentarem.
Sí.
Molt bé, doncs activitat que no para, que vull molt des d'aquesta entitat. De fet, esteu a xarxes, publiqueu tota aquesta agenda, la publiqueu a xarxes,
tot.
Així que si algú vol més informació, això que anem explicant, doncs que també que us puguin buscar, no? Allò com a Ruga Literària, Associació Literària com a Ruga, com vulgueu. Tot i que el nom real és com a Ruga Literària, és el nom oficial de l'entitat.
Sí.
Si busqueu aquesta, això a través d'internet a les xarxes,
és
trobareu...
És molt fàcil, com a Ruga Literària, i ja sortim.
Es troba de seguida. Tota aquesta informació que, a més, ara ja ens veniu a explicar cada 15 dies aquí a la Calaixera, cosa que creiem moltíssim. Doncs molt bé. Alguna cosa més?
No, res, moltes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Queda
moltes
dit.
Gràcies per tot.
Gràcies per venir. Que vagi
a
bé.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir y Andalucía.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. T'aspettiamo! Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
8 minuts i les 10. Encetem el que és ja la recta final d'aquesta primera part, primera part únicament de Calaixera. Hem començat a les 9, però cada dia volem ser-hi, si ens ho permeteu, fins a les 12, fins al migdia. Això vol dir que encara ens queda una bona estona de programa, tot i que completem aquesta primera part. En directe i en proximitat, com ens agrada, el 107.1 de la FM, també per televisió, gràcies per ser-hi, o a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat. Doncs bé, en aquests darrers minuts de la primera hora de Calaixera, per destacar diferents punts importants. Recordar, per exemple, que estan obertes les inscripcions per al Casal de Pasqua, que està organitzat des de la Regidoria de Feminismes de l'Ajuntament del Vendrell en el marc programa Temps per Cures, del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Aquest té com a principal objectiu alliberar a les famílies, especialment a les dones, de temps per a elles, per potenciar la conciliació familiar, laboral, però també personal. Aquest Casal de Pasqua, que es durà a terme del 17 d'abril, i està adreçat a infants d'infantil i primària que estiguin escolaritzats als nuclis del municipi, és a dir, dels 3 als 12 anys. L'horari de funcionament d'aquesta activitat serà de 9 del matí a la 1 del migdia i es durà a terme a l'escola Marta Mata i a l'Institut Escola de Coma-ruga, amb possibilitat del Cangubús, que és el transport des de diferents nuclis del municipi fins l'Institut Escola de Coma-ruga. Això, per fer les inscripcions encara es poden fer fins al 16 de març. En primer lloc, s'ha de sol·licitar el servei per correu a igualtat@elvendrell.net i posteriorment es facilita un formulari amb les dades d'inscripció. Aquest servei, aquest casal de Setmana Santa, de Pasqua, és un servei totalment gratuït, això sí, amb places limitades. També inclou places inclusives i s'estableixen uns criteris de priorització a tenir en compte, que de fet està inclòs en el formulari d'inscripció. Tota la documentació requerida s'ha de presentar al llarg de la inscripció. També es pot adjuntar al mateix formulari i es pot enviar per correu electrònic. També podeu fer-ho de forma presencial al Centre Cívic L'Estació. I el que és important, la plaça no queda reservada fins que no es rep una confirmació per correu electrònic o bé telefònicament els dies 20 i 21 de març, quan s'acabarà de deliberar les places disponibles i les places ofertades. Més qüestions. També en l'àmbit familiar i educatiu, en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell i la Universitat Rovira i Virgili, s'ha organitzat una xerrada informativa dirigida a estudiants, a les seves famílies, de batxillerat i també de cicles formatius. L'objectiu és informar de forma amena i senzilla sobre tot el procés de preinscripció per la universitat, les notes de tall, els diferents graus que s'imparteixen, la URB, tant al territori com la demarcació, el sistema de beques, etc. Aquesta xerrada serà aquest mateix dijous, 13 de març, a 8:15 del vespre, a l'auditori del Tívoli. Tota la informació a urb.cat. I també en matèria formativa, i sobretot de cara a graus professionals, els propers 2 i 3 d'abril, l'edifici de Tavaris de Coma-ruga acollirà la tercera edició de la Fira de Formació dedicada a promocionar la formació professional i estudis postobligatoris del Baix Penedès. És un esdeveniment multitudinari, obert a tothom, però dirigit especialment als alumnes que cerquen el seu itinerari formatiu segons els seus interessos professionals. La fira està organitzada per l'EINA, el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament del Vendrell, i es presenta com una oportunitat per a aquells estudiants del Baix Penedès que busquen conèixer l'oferta formativa que s'ofereix al territori. En aquesta fira hi participaran els principals centres educatius de la comarca, escoles d'adults, gremis, agents socials i altres centres de formació. És un total de 21 estands que oferiran informació, demostracions, activitats per promocionar els diferents estudis que ofereixen els seus centres. Així que en aquesta mateixa fira, com a fira, com així s'anomena aquesta fira, hi haurà tallers pràctics de diferents especialitats: tecnologia, sanitat, comerç, mecànica, hostaleria, esports i moltes coses més. També hi haurà espais d'orientació personalitzada per ajudar a cada jove a trobar la seva vocació, centres de formació que explicaran les sortides laborals i els estudis disponibles. Prendre decisions sobre el camí a seguir, que no és fàcil, i per això s'ofereix una experiència pràctica, interactiva i plena d'oportunitats perquè nois i noies puguin descobrir el ventall de possibilitats que la formació els hi ofereix. Així que es convida a tots els joves a visitar aquesta fira per descobrir el seu camí. Per suposat, és entrada gratuïta, està oberta als estudiants, a les seves famílies, però també als professionals de l'orientació educativa. Serà, com dèiem, el 2 i el 3 d'abril, a partir de les 9 del matí i a les 2 del migdia d'aquests dos dies. Hem de dir que també estem preparant un programa especial des d'aquesta casa per ser presents en aquesta fira i per conèixer una mica més tot i que s'hi tractarà en matèria formativa professional, que és molt, molt, molt interessant. I abans també ho hem explicat, en aquesta matèria, diguem, econòmica, formativa i empresarial i d'emprenedoria, en certa manera, aquest proper dijous, dia 13, a partir de 11:15 del matí, l'edifici del Tavares a Coma-ruga acollirà el primer Job Marketplace organitzat per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i l'EINA, el Servei d'Ocupació Municipal. És un esdeveniment de selecció de personal que reunirà empreses del sector del turisme, del comerç i dels serveis al Vendrell amb persones que busquin feina, demanants d'ocupació, i són entrevistes laborals ràpides de curta durada d'uns 110 minuts, i això permet a les dues vessants, tant al món empresarial com a aquestes persones que cerquen feina, doncs poder fer moltes entrevistes de feina un mateix matí. D'aquí la importància d'això, tot i que el nom és així com molt en anglès, Job Marketplace. Bé, és això, intentar fer el màxim possible d'entrevistes. I per això es convida a tots aquells interessats a que portin el seu currículum i participin d'aquesta trobada. És la primera edició d'una iniciativa que neix de la necessitat de les empreses del municipi de trobar personal qualificat abans que comenci la temporada alta en aquest sector determinat, el sector del turisme i del comerç. Tota la informació a través del web de l'EINA, leina.org, o també els hi podeu enviar un correu electrònic, leina@leina.org, o també els hi podeu fer un truc al 900 33 88 33. Doncs vinga, tota aquesta informació sobre emprenedoria, sobre la cerca activa de feina, i que ha centrat la recta final d'aquesta primera part de Calaixera. Pocs segons per les 10, com sabeu, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja saltarem cap a la segona part del programa Més Qüestions. Els dilluns reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, però també podem parlar-vos de la disfèmia, que és la tartamudesa, a través d'ATCAT, que és l'Associació de Tartamudesa de Catalunya. Contingut que, això, fem en directe al 107.1, però també per internet a www.rtd-elvendrell.cat o a través de televisió. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació contra Vox per possible finançament irregular arran d'una denúncia del PSOE. Es sospita que el partit va recaptar uns 5 milions d'euros de manera opaca amb guardioles al carrer i també la venda de merchandatge. També es qüestiona un préstec de 6,5 milions d'euros d'un banc hongarès per a la campanya del 23J que podria vulnerar la llei de finançament de partits. El Tribunal de Comptes ja havia alertat d'irregularitats en les donacions i aportacions de Vox, incloent-hi ingressos en efectiu sense justificació. I el Tribunal Suprem revisa avui el recurs presentat per Carles Puigdemont contra la decisió del jutge Pablo Llarena de no aplicar-li l'amnistia per entendre que va incórrer en el delicte de malversació. A banda de l'expresident de la Generalitat, el Tribunal també haurà de donar resposta a les peticions dels exconsellers Lluís Puig i també Toni Comín. I l'autopista P7 ha registrat la darrera setmana diversos accidents múltiples que han posat de nou a debat la saturació d'una de les principals artèries de comunicació del país. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat avui en Notícies en Xarxa la triple acció que s'abordarà a l'autopista per mitigar l'impacte d'aquestes incidències.
Però bàsicament una de les que continuarem mantenint és aquesta pressió dels macrocontrols de vehicles pesants. Això continuarem mantenint-ho. Els nostres carros radar que actuen de manera molt mòbil i que controlen velocitats també ens aniran molt bé per pressionar aquesta autopista i probablement pressionarem més la banda sud a partir del quilòmetre 150 perquè és la que ens està acumulant més incidències i alguns dels casos sí que són accidents.
La darrera incidència, de fet, va ser ahir mateix, quan l'avaria d'un camió va bloquejar parcialment un dels carrils de la via a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. I en mobilitat també en l'àmbit ferroviari, més personal per revisar les vies, reforç del sistema d'informació i reunions periòdiques amb les plataformes d'usuaris. Aquestes són algunes de les 10 mesures pactades entre el govern de la Generalitat, el Ministeri Renfe i Adif en una reunió d'urgència que han mantingut en les darreres hores per intentar donar resposta al caos diari a la xarxa ferroviària. Al seu torn, de fet, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha demanat que renovin els equips d'Adif. Mentrestant, plataformes d'usuaris de tot Catalunya ja han anunciat una gran manifestació el pròxim 22 de març. I els Mossos investiguen un professor de l'escola Tao de Sant Cugat per presumptes tocaments a un alumne. El centre que va conèixer els fets la setmana passada va apartar el docent i va activar el protocol corresponent. També va informar les famílies i va denunciar el cas a la policia, que de fet ha iniciat ja una investigació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les 10 i 4 minuts, tornem, vinga, a la proximitat del 107.1 de l'FM i ja de ple a la segona part del programa. Avui és dilluns, avui comencem setmana, 10 de març, edició número 3736. Això, les ganes, la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos cada dia de dilluns a divendres de les 9 i fins a les 12. I més coses per buscar aquesta bona companyia que ara dèiem. Començarem per la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, en aquesta ocasió des de l'escola Àngels Garriga. I després, a banda, volem parlar-vos sobre aquesta situació, aquesta malfunció de la parla, com és la disfèmia. No es coneix el seu origen, no es coneix què ho provoca, la tartamudesa, coneguda així com popularment. I a través d'un missatge que ens feia arribar una de les seves afectades, la Palmira Lorente, hem parlat amb ella, hem conversat, ens ha explicat moltíssimes coses, però a més també ens ha acompanyat la logopeda Maria Jesús Rodríguez, que també a través de l'ATCAT, que és l'associació, doncs, com poder ajudar a les persones afectades i en moltes ocasions també a les seves famílies. És una bona qüestió que tractar. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després tercera i última part en secció de cuina, perquè avui és dilluns i avui toca parlar de cuina amb en Salvador Rovira. Doncs vinga, seguim, continuem, segona part, som-hi.
La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Nova setmana i aquest nou punt de trobada de la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, i sempre ho destaquem així, eh? L'oportunitat que tenim de conèixer tots aquests projectes pedagògics, educatius, que no només es desenvolupen en escoles, instituts, sinó també en estaments, associacions, entitats, etc. Tot i que en aquesta ocasió tornem a marxar cap al col·le, tornem a marxar cap a una escola, en aquest cas l'Àngels Garriga, per parlar d'una cosa, clar, que a nosaltres ens agrada molt perquè ens toca molt directament, que és la ràdio, bé, la paraula, la comprensió lectora, etc. Per emmarcar tot aquest projecte i per presentar-lo com cal, ens acompanya, de fet, la directora de l'Àngels Garriga, la Maya Ayape. Maya, com estàs?
Hola, bon dia.
Tot bé?
Molt bé. Sí? Contenta sempre de visitar-vos.
Que bé,
i de que ens dongueu l'oportunitat d'explicar els nostres projectes.
Fantàstic. Doncs això, m'agrada que us agradi venir, ho dic sincerament, eh? Però què és això? I crec que ja vam parlar-ho l'altra vegada, i sempre en parlem com veniu docents i profes i directors, que és això, que a vegades no som conscients. Si tenim canalla escolaritzada, segurament som una mica més conscients, i a vegades ni això, eh? Però no som conscients de la feina, de tot el que tracteu dins de l'escola, eh? A tots els nivells, eh? Pedagògics, educatius, de projectes, de feu moltíssima cosa. I per això que és bo que vingueu a explicar-ho.
Clar, perquè sempre intentem fer un projecte final en el que ens sentim molt orgullosos. En aquest cas, doncs això, no? El projecte nostre final és un petit programa de ràdio, molt humil, comparat amb vosaltres,
no,
evidentment.
No, i ara.
Però ara us explicarem una mica de què va el tema, però és el producte final d'una formació que hem fet durant 4 anys a l'escola, als professionals, que és Tenim la paraula, i finalment l'últim any vam fer Irradiant paraules, que és una altra part del projecte, i també ve una miqueta lligat amb la comunicació oral que vam comentar ja el curs passat quan vam venir, i vam explicar una mica el programa i el projecte que teníem de l'hort de l'escola.
Sí, és veritat.
I relacionat amb això, doncs, amb el tema de la megafonia, que també s'explicava una mica, tot sent escola verda, com vam comentar el curs passat, doncs explicant una mica la nostra petita llavor que posem cada dia amb que et sigui el món una mica millor.
No, i tant, que sí. A més, la megafonia, que és com una manera de fer ràdio.
Exacte.
No, és una manera de fer ràdio, l'únic que, clar, la transmissió és diferent, en aquest cas per megafonia interna, però no, la manera de fer és fer ràdio.
Sí, tot va començar així, però ara, de fet, hem tingut la sort que des del departament se'ns ha dotat d'unes maletes audiovisuals.
Sí, les coneixem.
Exacte, i llavors, arrel d'això, doncs, ens hem iniciat una mica més i intentem fer una mica més amb cara i ulls.
Com m'agrada, què he de dir jo, eh? Però com m'agrada que això, que treballeu la ràdio, que en certa manera es doni valor al que significa fer ràdio. Clar. I tot el que comporta fer ràdio. M'agrada molt.
No és fàcil.
Què
t'has de dir, eh?
Però tampoc és fàcil dirigir un centre, segurament, no. Mai, no?
Sí, cert. Has de tenir una mica per la mà,
per això,
sobre la marxa.
Per això, cada feina té les seves casuístiques, però està bé que hi hagi aquest punt de trobada i que hi hagin eines pedagògics que vagin més enllà, i això ja ho dic jo. I també és una cosa que surt en cada conversa i cada setmana, que és anar més enllà, no?, d'aquests currículums, no?, dels llibres, els exercicis, les mates, el medi, no?, i a vegades fugir d'aquí ajuda.
Home, clar, és posar una mica en pràctica tots els sabers, no?, que intentem ensenyar a l'escola, i amb els nens, doncs, els hi fa molta il·lusió això, el producte final, i se'ls hi dona una importància, no?, al veure que tot això té una mica de sentit.
Clar, és això, és un aprenentatge
vivencial.
Tocable, sí, exacte, que es pot tocar, que es pot palpar, que és vivencial, exacte. Bé, per acabar de rodar tot aquest projecte, perquè és a través de l'aula d'acollida, i a través d'un servei que també ens ajudarà a conèixer, que a vegades no acabem de conèixer, que és el LIC. I, de fet, qui tens al teu costat és responsable, referent, a l'Àngels Garriga, d'aquest servei, que ara coneixerem, que és LIC. És la Juliana Ballester. Juliana, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
Per acompanyar-nos. Partint d'aquesta base, LIC.
Jo sóc la referent de llengua, interculturalitat i cohesió social.
Va, que d'aquí la, d'aquí el LIC, eh? De,
sí, realment som, quan sempre ens diuen que som les que renyem.
Sí.
Sí, perquè la importància és que volem treballar la llengua i volem ser referents de llengua.
Val.
I volem que tots els professionals que intervenen a l'escola siguin referents.
Ostres.
Llavors som les persones que anem darrere de, per favor, parli en català, intenta parlar-los el millor possible, per això sempre ens diuen les que renyen.
Ai, 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 ai. Bé, però
és... Però no, però són molt bones persones, eh?
Bé, d'acord. Hi ha bona entesa, no, doncs?
Sí, sí, sí.
Com a referent, sempre, doncs, sempre fixa tu a l'Àngels Garriga,
sí,
Juliana?
Sí, sí, no, no, jo no soc del servei extern, jo soc la coordinadora
centre,
del centre. Llavors hi ha un servei extern, que són els coordinadors LIC, que estan al centre de recursos pedagògics.
Val, perfecte, per això sé que és un servei que és ampli, que és extens i que tracta la comarca, i per això t'ho preguntava directament. D'acord, doncs, emmarcat, que és el LIC, que és molt útil, i no entrarem avui en dia, que és un altre tema, el tema del català i aquestes coses, no hi entrarem, no és el tema d'avui. Però sí, en aquest projecte que està emmarcat en aquesta aula d'acollida i en aquest espai de ràdio. Com us expliques això, Juliana?
A veure, aquest projecte va començar... Bueno, nosaltres feia molts anys que no teníem una aula d'acollida en si, i aquest any ens van dotar d'una persona d'aula d'acollida.
Val.
Llavors, aquesta persona ja havia fet algun estudi, bueno, algun curs de ràdio, i va dir, ostres, doncs com podem fer perquè els nens aprenguin català d'una manera divertida i que els il·lusioni i que doni, com deia la Maia, un producte final xulo i que puguin disfrutar-ho tots? I doncs la ràdio.
Clar.
És la millor manera. I vam començar amb un ordinador i amb un micròfon que no se sentia res. Realment no se sentia res. Bueno, vam anar fent i llavors aquest projecte va anar avançant. Per exemple, cada activitat que fèiem, per exemple, la primera activitat que fèiem era la presentació. Els nens treballaven tot el vocabulari de la presentació, com eren, d'on venien... I llavors el producte final era van obtenir un diploma i van gravar el seu programa de ràdio, el seu primer programa de ràdio.
Ah, que bé!
Sí, llavors la segon temàtica que vam treballar va ser la castanyada. Totes les tradicions catalanes.
Val.
Pues els panellets, el menjar... Vale? I van acabar fent un teatret amb caixes i ells explicaven la història de la castanyada amb el seu teatre i a través de la ràdio.
Molt bé.
O sigui, és tot un projecte que volem relacionar tota la tradició de Catalunya.
Molt bé, a través de
la ràdio.
Ah, clar.
Explicant què és. Llavors també fent molt la part emocional, perquè aquests nens quan arriben aquí tenen una part... Estan com enfadats, perquè els han tret d'on són i de lo que estimen. Clar, i arriben aquí i els hem de fer sentir-los bé, que se sentin integrats, se sentin estimats.
Clar, 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 està clar.
I així també els hi dones una importància quan estan fent ràdio.
Sí, sí,
i llavors
sí.
pengem el no des de l'escola i llavors, clar, tothom el pot sentir, tothom pot escoltar.
De fet, ho deuen fer, no? Les famílies, no? Tots plegats, que, no? Just una feina que va més enllà de la pròpia aula i que també pot arribar a les famílies, que la majoria de dies són nouvingudes, també.
Sí, 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 totes.
I és molt important aquest per les famílies també sentir, i per ells, és, per mi sempre és el sentiment de pertinença.
Clar.
Sí. Llavors, si ho treballes d'arrel i entenen les coses i per què venen i el vocabulari i tot, els hi fa sentir pues, molt més d'aquí.
Sí, sí, sí.
I adaptar-se.
Clar, és el que dèiem... El que aconsegueixes treballant, en aquest cas, no? La ràdio, aquest, no? Treballar el tema... Claro. No?
Té un rerefons important.
Exacte, la conversió lectora, suposo, el coneixement de l'entorn,
etcètera. Sí, mira, bueno, no us ho podem ensenyar perquè estem amb la ràdio, però hem portat com una petita... com un petit d'una nena,
sí.
Que és un...
dossier.
Un dossier d'una nena, que és el que anem treballant.
Molt
o sigui, hi ha una part que la fem oral, hi ha una part... escrita... Clar, intentem compaginar-ho tot perquè arribi al final i tingui un que ho hagi treballat en tots els aspectes.
Sí, 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 sí. Clar, ells encantadíssims.
Sí, la veritat és que
no,
sí.
De, clar, de fet, no, els micròfons, no, la ràdio és molt cridanera de per si, sí, per ells encara més.
Es senten més protagonistes.
Ah.
Els agrada.
I a sobre hem creat una classe que volem... Que
un voldríem, espai.
Un espai on s'ha preparat tot el que és la ràdio, està tot preparadet.
Molt bé. I ho podeu tenir-ho fixa, doncs,
sí,
no?
Sí,
no cal desmuntar-ho,
sí, sí.
No, sempre està allà plantat.
I, a més, ja tenen el seu logo, és la ràdio RAC, que és R-A-G.
Clar, de ràdio Àngels Garriga. Garriga.
I també tenen el seu logo.
Sí.
Bueno, un dels temes que es van fer, el seu producte final, era crear el seu logo de la seva pròpia ràdio.
Clar.
Clar, és intentar sempre que ells se sentin molt protagonistes i molt acollits.
Clar. Que vegin sobretot, jo també que soc teacher, no? Una mica com a mestre d'anglès, és molt important per mi conèixer pues, la utilitat de la llengua en si. Llavors, quan veuen que comencen a aprendre i fer estructures senceres i tal, i diàlegs i així, doncs li veuen la utilitat al que treballen.
Clar. Sí, sí,
és
sí.
Important.
Clar, suposo, elaboració de guions,
exacte.
No la recerca d'informació...
Tot.
Bueno, que és un programa de ràdio,
Sí.
més ni menys. Clar,
tu ja saps de què va.
Sí. Però clar, tota aquesta feinada que es pot fer i que es pot treballar a través d'això, de la ràdio. I en aquests dossiers, doncs, sí. Juliana, és a dir, tot el que aneu treballant en aquest espai...
Tot el que anem treballant, per exemple, el que es deia de com... La primera va ser com podíem ser col·laboradors de ràdio, llavors explicaven d'on venien, de quin país, i tot això ho acabaven resumint i acabaven fent la seva primera estructura, les seves primeres frases en català.
Val, ostres.
I era molt divertit, bueno, era molt bonic i s'ho van passar molt bé, perquè clar, parlaven de la descripció, de clar. Com érem ells, de les seves diferències amb els altres, perquè clar, tenim alumnes de Sud-amèrica, tenim alumnes russos...
De Xina.
De Xina.
Val.
Llavors...
D'edats diverses també entenc, no?
Sí.
No,
l'aula d'acollida agafa els alumnes de tercer a sisè, de primària.
Val. Bueno, és una forquilla àmplia. Sí. És una forquilla àmplia. Més grandet, però una forquilla àmplia.
I llavors, pues, bueno, ho preparen tot, preparen el guió, preparen tot el tema a tractar, tot el vocabulari específic, l'estudien, fan jocs amb l'ordinador, amb activitats, ui.
Tranqui.
Amb activitats, llavors... Al final és quan ho acaben plasmant. O sigui,
clar.
Fan tot un procés fins a arribar
sí.
al programa de ràdio.
El producte final, el programa de ràdio. Això, aprofitant no, diades importants, festivitats, etcètera. No?
O vocabulari, per exemple, normal. Ara, per exemple, el tercer tema que vam treballar va ser Catalunya. Van estudiar pues, amb monuments importants, el menjar típic, els hi feia molta gràcia, els canelons, vale? Cosetes típiques d'aquí.
Clar.
I davant... ara, per exemple, ara en l'actualitat l'últim que han fet és el carnaval.
Clar, que és el que he tingut ara fa relativament molt poc temps.
Que llavors el producte final que ells han creat ha estat a partir d'un nino, han creat un personatge i l'havien de descriure.
Val, ostres, que ben trobat. I això, això s'enregistra?
S'enregistra.
I s'emet únicament per web, doncs, clar, sí, únicament sí. No, clar, és l'únic format que disposaríeu.
No tenim més possibilitats de moment.
No.
Escolta'm.
Mai se sap, no?
Home, ja, parlem-ne, t'ho dic molt en seriu, i aquí, ara en directe,
Un petit espai estaria superbé.
Escolta'm...
De col·laboració.
Exacte, és evident, eh? Amb vosaltres, en qualsevol escola... És a dir, partint de la base, aquest és un mitjà públic, és un mitjà que és de tots, és a dir, tots teniu peu a poder participar, a poder col·laborar amb allò que vulgueu i dins les possibilitats que siguin, però, ostres, no estaria malament de trobar 2-3 espais l'any, el curs, perdoneu, 2-3 espais al lluny, l'any, el curs, que poguéssiu venir i que es portéssiu unes quantes gravacions del que feu i que les presentéssim i les poguéssim escoltar a través de la ràdio.
Home, em semblaria una oportunitat perfecta.
Doncs, Amaya, ara quan sortim...
En parlem.
Ho filmem, això.
Ho dic sincerament. Agafo la paraula, mai millor dit.
És a dir, tot és per ara, tots encantadíssims, a més, des d'aquest espai, des d'aquí la calaix Xela, que a mi m'agrada una mica
clar, això,
sondeo,
i és real, seria real
això,
de dir,
per,
mira,
això, per, i, això, per això
home, i per ells ja seria, jo crec que un somni encara que fos un cop o dos al curs de dir, això no és una cosa que es queda a l'escola sinó
correcte,
i és
correcte.
El que et comentava de, ja més totalment vivencial i molt arrelat doncs el que és el Vendrell que és ara el seu poble
ja està, ja queda dit ho acabem de perfilar i simplement és això de trobar aquest punt de trobada, valga la redundància, que vinguin aquí a veure'ns, a conèixer-nos, a participar d'aquest espai de ràdio en directe i d'escoltar, o si no fer-ho en directe aquí mateix, sinó pues, escoltar allò que han enregistrat a classe, que potser estan més tranquil·lets i tal, però poder fer-ho perfectament.
Agraeixo moltíssim,
sí, doncs,
perquè ens encantaria.
En parlem. Clar, de fet, tot aquest projecte té aquest punt culminant que ja vam conèixer l'any passat, que és aquest Irradiant Paraules, del qual el vam transmetre en directe a través d'aquesta casa, jo hi era present físicament allà, i que es torna a fer aquest any, que és una mica la culminació de tot el projecte, no?
Sí, bueno, això va venir a través dels LICs, amb els LICs des del CRP,
sí.
De les escoles, ens vam fer durant 3 anys, em sembla que vam estar fent el curs de Tenim la Paraula.
Val.
Llavors vam anar fent petites activitats i una va ser aquesta, la final, la d'Irradiant Paraules, que vam estar tot un any sencer preparant per poder-ho
fer.
Això neix a partir de que volíem treballar la llengua a l'escola, l'expressió oral.
Clar.
Nosaltres des de l'escola, bueno, vam fer moltes activitats diferents. Una són els jocs de taula. Una activitat que els encanta als nens.
Sí, sí, sí.
Que ho fan els de cicle superior. És per treballar l'expressió oral.
Clar. O sigui, clar, que també el joc també, no? El joc de taula també...
Tot és, clar, que és tan ampli, que pots treballar amb moltes vessants i moltes coses i molt motivadores als nens.
Clar. No, clar, clar, és que no deixa de ser un joc.
Clar.
És que potser és el millor aprenentatge, el joc.
Home, jo sempre ho he dit, a través del joc s'aprèn moltíssim.
Sí, que sí.
I no te n'adones i els nens van aprenent i tal, i clar, es piquen, no?, perquè sempre, evidentment, hi ha aquesta competitivitat i tal, que sempre igualment nosaltres intentem que sigui una mica cooperació,
clar,
però està molt bé perquè fas equips i tal, i clar, porten a la pràctica tot el vocabulari, el lèxic en si, la morfosintaxi, tot el que treballes a l'aula.
Ostres...
Tenim feina.
Sí, al començament de la secció ja ho dèiem, i dèiem justament a coses com aquestes. I a més també té lligam, no? Els jocs de taula, la ràdio, recomanacions, explicar sí. com bueno, és un joc, no?
Dintre aquest projecte també vam començar a fer les assemblees,
també.
Tot el treball d'exposicions orals, o sigui, hi ha molta feina darrere. Bueno, i Radiant va ser...
Sí.
La bonica.
Clar, clar, sí, darrere, clar, és la part final.
La darrera hi ha moltes
feines. Però és que,
feines.
De fet, per exemple, ara parlant de tot això, o sigui, és tan ampli que nosaltres fem una mica les tipologies textuals, les treballem, i a tercer cicle es fa el text instructiu, i el text instructiu és com es fa un joc, per exemple, com es juga, les regles del joc.
Sí.
I començant aquí... Doncs ells fan això, text instructiu, les regles del
clar,
joc.
Hosta, clar, hosta, intenta tu explicar tu les regles d'un joc.
Exacte.
Ojo, ja com adults
sí.
i no normoparlants, no sé com seria, ostres, ja costa explicar-ho,
sí.
doncs intenta posar-t'hi, Hosta, és molt interessant. Hosta.
Això és, ho engloba tot, és que és, clar, és ampli i molt enriquidor.
I tant, i tant. Això, com dèiem, aquest irradiant paraules, que per la gent que potser no sàpiga de què va, és això com un mega programa de ràdio que heu preparat durant tot l'any, que participen bona part de les escoles del municipi i que es va fer en directe des del Tívoli, de l'Escola Municipal de Música, i que va ser fantàstic.
Sí,
i que aquest any es torna a fer el juny,
al
juny.
Final de curs, sí.
A principis de juny crec que es fa aquest any, i que de qual també, si tot va bé, també clar. Ho transmetrem a través de les zones d'aquesta casa, de Ràdio El Vendrell.
Genial.
Que bé. Alguna cosa més a dir?
Jo crec que ja...
Tot dit, sí?
No?
Jo crec que més o menys ho he explicat tot.
Que t'agafem la paraula?
Sí.
Ara, jo sóc molt així de fer compromisos públicament, cap problema.
Ja està,
no,
perfecte.
No diem pas mentides, així que no hem de patir. I així, ara ho acabem de tancar. I podem lligar-ho, sí, perfectament. Ara ho parlarem.
Molt bé. Doncs gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I, com sempre, us seguirem escoltant.
Vinga, doncs estem en contacte. Moltíssimes gràcies a les
dues.
Una abraçada.
Adéu.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Avui potser anem una mica més enllà, perquè tot parteix, i ara ho explicarem, d'una proposta... d'una consulta que s'arriba a través de les xarxes, en aquest cas de WhatsApp, això, exposar una qüestió, un tema, i si estàvem interessats a parlar-ne. I de seguida vam dir que sí. És la tartamudesa, coneguda oficialment com a disfènia, a través d'una persona que la pateix i també al seu costat una persona que ajuda justament aquesta situació. I és una mica les protagonistes d'aquesta primera part del programa d'avui.
És la Palmira Lorente.
Hola.
Com estàs?
Bé, bé. Sí? Una miqueta així perquè, clar, estic en plena exposició de la meva parla, no? Però bueno, bé, bé.
De fet, el missatge el vas enviar tu.
I tant.
Palmira, et vas posar en contacte amb nosaltres, cosa que agraïm moltíssim, de veritat, que aquesta inquietud per això, per demanar als mitjans si en volem parlar i oferint doncs, situacions diverses, com és el cas. I tu, podem dir patir, és a dir, quan parlem de tartamudesa, és patir la tartamudesa, una situació, com la podem anomenar? Mira, partim de base d'aquí, Palmira.
Ui, la tartamudesa es pateix, se sent, és tot un complex, és tot un... És molt difícil, o sigui, d'explicar-vos, no?, què és, no?, perquè el que vosaltres veieu és una part mínima. La part més dura, més forta, està dintre nostre, que és tot el que hem viscut i tot el que sentim, inclús quan parlem, i tot el que sentim quan ja hem parlat, no? Jo ara mateix, jo aquí, estic aquí pensant... I la gent, quan em vegi, què pensaran o què diran, no? O sigui, sí, és tot aquest món, no?
Sí. Per això la importància d'aquests punts de conversa i d'aquestes entrevistes, donar a conèixer la situació i els que, sí, patiu aquesta tartamudesa. Ara en parlarem, Palmira, perquè també deixem presentar al teu costat, és la Maria Jesús Rodríguez. Ella és logopeda, però logopeda especialitzada justament en tartamudesa, en disfèmia.
Sí, tartamudesa, hola, Pere. Tartamudesa i disfèmia és el mateix. Podem dir que són sinònims. Val. De fet, aniria millor que diguéssim disfèmia.
Disfèmia que no tartamudesa.
Seria millor perquè tartamudesa és una paraula que costa molt de dir a les persones que tenen tartamudesa.
Ostres!
Sí, Pere, té una T, dues T's, sons oclusius amb els que es fa força, una M, una altra so oclusió que també costa molt, i jo tinc una paciente que un dia em va dir... qui es va inventar aquesta paraula? Per què és tan lleig a la vida?
No va pensar en les persones que pateixen disfèmia, justament la mateixa paraula, que és molt contradictori. Sí. A més, Maria Jesús, perdona, quan s'emet això, aquest dijous, és el Dia Europeu de la Logopèdia. Mm. Ha coincidit, no ho hem pactat, ha sigut casualitat.
Molt bé, perquè estem aquí precisament per fer això, per fer divulgació, per fer visibilització i normalitzar d'una vegada per totes la tartamudesa, perquè la gent pugui sortir als mitjans de comunicació, pugui parlar i pugui dir la seva.
De manera oberta, distesa, comunicativa,
sí, senyor,
propera i agradable, podem dir-ho així. Tot plegat també a través de l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya, que és l'ATCAT, de qual la Maria Jesús hi treballa i qual la Palmira n'és membre, que també té aquesta funció, aquesta entitat, de fet, no? Divulgar, donar a conèixer i ajudar.
Cert, jo sóc sòcia d'ATCAT, que tal com has dit, és l'associació catalana de la tartamudesa des de 2018. Va ser creada i fundada per en Josep Sant Salvador al 2012, una persona també afectada, i va fer aquest projecte d'acollir a les persones amb el problema de la parla, que som moltes, que sembla que no hi som i sembla que no estem o que no tenim veu, no? Però és que hi som i existim.
De fet, tinc dades, Segons he vist a la mateixa pàgina web d'ATCAT, 75.000 catalans i catalanes, és a dir, és un 1% aproximat de la població, que és això, que és una bona representació. I a més, un fet curiós, curiós, entre cometes, que afecta més els homes que les dones. És a dir, de 4 afectats, 3 són homes i un són dones.
Jo no sé aquí per què, potser ella, però jo en el meu cas sí que ve per línia genètica, per part de la meva mare, encara que la meva mare no tenia tartamudesa. Una germana meva també, el seu fill, i ja per part de cosins, i sempre és per línia de mare.
De mare?
Sempre, ostres, sempre, sempre.
És curiós.
Sempre. Som unes 13, 13 persones.
Val, val, sí.
O sigui que...
Oida. Maria Jesús, si poguéssim explicar, vull dir-ho bé, no em vull equivocar, la disfèmia... Quina causa és? Què causa la disfèmia?
A veure, la causa no se'n sap, és la gran desconeguda. Sempre es parla de que la tartamudesa és la gran desconeguda. Existeix des de sempre, des de que existeix la parla, sí. Jo suposo, i ha hagut a la història gent molt coneguda. A veure, causa, una única causa no hi ha. Es parla de multifactorialitat. Uh-huh. La genètica seria una. Penso que és com un 60% de persones que tenen antecedents familiars. Però compte, no vol dir que si agafem un nen petit amb antecedents familiars, arriba a temps a la consulta i podem treballar amb el nen, amb els pares, amb l'escola... tot i que tingui antecedents familiars no té per què acabar sent una persona amb tartamudesa, podem fer molta prevenció, o sigui, factor de risc, una causa però no determinant. També es parla, també ara que estan, hi ha tants estudis de neuroimagen i de més, que hi pot haver una diferència entre el cervell de les persones que tenen disfèmia i les que no. Uh-huh. Hi hauria com una petita alteració a l'hemisferi esquerre, on es parla de que hi ha com un dèficit en el moment de la planificació i l'execució de la parla, però una cosa mínima, molt petitona, vull dir, no res, que ningú es pensi que ara tindrà un trastorn de neurològic, no, per res. I després també, clar, situacions ambientals de la família, pares molt amoïnats per la tartamudesa, del fill, situacions traumàtiques a vegades. L'altre dia va sortir també a TV3 la notícia aquesta de que els nens de Gaza estaven patint un retrocés molt gran, inclús estaven veient més casos de tartamudesa entre els petits, clar, per tota la situació.
Clar, per evident que és un trauma, ostres.
Sí, un conjunt de factors.
Llavors no es pot determinar exactament què produeix la disfèmia, tot i que hi ha factors, doncs, globalitzats. La genètica podria ser un clar exemple, com ens deia la Palmera, segurament.
Sí.
Bé, aquestes diguem que són una mica les dades, la situació, és a dir, ara ho hem emmarcat, però tot això té una connotació personal importantíssima, Palmera. Tu ets un clar exemple que estàs aquí... I estàs parlant, t'estàs expressant, t'has desenvolupat com a persona adulta, n'estic convençuda. És a dir, que no ha sigut un impediment per desenvolupar la teva vida, però no de forma tan senzilla com hem pogut tenir altres persones o com hem tingut nosaltres, suposo, Palmera?
Cert, sí. Sí que és cert que jo he fet el que he volgut en tot el tema dels estudis, etc. Sí, sí. Però sí que és una càrrega. És una càrrega que portes i cada dia. I com que encara és un tema tabú i és un estigma, la intentes amagar, que no es vegi, oi, que no es noti, oi, que si ve la P, la T, la A. I clar, aquí comença tot com una mena d'enjambre personal, que aquí és quan ve el problema, no? Com diré aquesta frase, quan em vindrà el bloqueig, o sigui, jo sé perfectament el que vull dir. El problema és que jo sento internament, en el meu cap, dic al meu cap, perquè no sabria dir exactament en quin punt, jo sento que vindrà el bloqueig. I sí que podria potser utilitzar les estratègies que jo sé, no? Però he d'estar sempre, doncs, fent un control exhaustiu del ritme, de la parla, de la respiració. I clar, jo no vull estar així.
Clar, és un sobreesforç.
Molt.
Ara ho estàs fent, de fet, no, suposo?
En certa manera sí, i en certa manera estic intentant moure'm dintre de la fluïdesa de la que puc jo tenir.
Sí. Està clar. Suposo, deies, és un tema tabú, és evident, però també des de sempre ha sigut un tema de mofa, de burla.
Sí.
És a dir, si intentem ridiculitzar un personatge, fem que sigui tartamut, em ve al cap el Jeremies dels Pastorets, per exemple.
Sí,
és a dir, que
sí.
No, sempre ha sigut
Cert,
Diana de Mofes.
Sí,
això
sí,
és molt
sí.
Injust.
Mira, inclús ara, el 2025, encara hi ha programes d'emissores importants, sí. Amb un cert pes, que s'estan guanyant les garrofes, anem a dir-lo així, amb la nostra tartamudesa. Burles, mofes, jo, que en tinc 59 anys, jo ja he viscut totes les mofes i burles de manera personal a l'escola, amb els companys, amb les companyes, amb la negació de la meva mare, de la meva tartamudesa. No hables, no digues esto, no hagas el ridículo, no tal. Clar, o sigui, quedes molt tocada,
clar.
Molt. O sigui, com pots fer una vida social després? Jo no he pogut, no. A veure, jo tinc parella i tal, sí, però jo sí que noto que la meva vida social està reduïda,
sí.
Molt.
Hores d'ara encara, doncs, Palmira? És a dir, l'experiència amb els anys...
Sí, molt, sí, sí, sí. A veure, si hi ha un grup, pel que sigui, que estem o dinant, i totes les persones són fluïdes, uh-huh. I jo vull parlar, si aquestes persones no tenen la paciència exacta de que començo, que vull parlar, que no m'acabin les frases, o sigui, és que no parlo ja.
No, està clar.
És que no parlo, dic sí, no. Ah, vale, bueno.
Clar, és que és molt injust, no?
És molt injust, molt.
Que una dificultat comporti això, que et canviï el caràcter, que és evident, no?
Sí.
Si has crescut amb això, t'ha canviat el caràcter,
sí.
Que no puguis expressar-te.
Sí.
No que no puguis expressar-te, et refereixo, a que no et deixin expressar-te.
Exacte.
I ara és una recomanació, que també és una gran qüestió, i sé que també feu molt de peu i molt d'èmfasi, que és com hem de parlar amb vosaltres, que també em sembla com molt gros, és a dir, com hem de... No, inclús, ja la situació és complicada, quan hauria de ser natural, no hauria de ser normalitzada, però sé que també és important que quan algú parla amb vosaltres, tu deies, que no us acabin les paraules,
sí.
Que no intentin ajudar-vos.
Exacte.
I una cosa que sé que especialment fa molta ràbia, ho dic així, que és... no, tranquil·la,
això.
No posis nerviosa.
Respira.
Respira. No.
No, home, sí que està ara aquí, home, sí que és una miqueta de tensió, però...
Impressiona.
Però bueno, no, a veure, no és perquè em diguin, tu, tranquil·la, no. La tartamudesa està en mi, viu en mi, i la tindré sempre.
Bé.
I per desgràcia, eh?
Sí. Jo tenia l'esperança, de debò, però mira, tenia l'esperança amb el teu testimoni, que dic, bueno, amb els anys, l'experiència, no? I segurament que amb un caràcter, doncs, curtit, de dir, ostres, però finalment no. Jo he pogut dominar la disfèmia, he pogut dominar, saps? Però veig que no, i ho trobo encara més dur.
Mentalment, internament, no. Home, la disfèmia, quan parles, bueno, parles i tal, la disfèmia, la tartamudesa, és la part més visible. El que no es veu és la part interior.
Que és la part més, és la més important,
tant,
i la més complicada.
Cert.
Hem d'anar acabant ja ràpidament, un d'aquests consells, naturalitat, és a dir, el que estem fent ara, intentar conversar amb qualsevol persona que puguem detectar que té disfèmia. Hi ha exercicis, feina de logopèdia, suposa Maria Jesús, és a dir que
sí.
Tot sempre pot ajudar, a la parla.
Clar. A veure, el que treballem món és tot aquest món interior que diem de pors, de gent que està contínuament buscant substituir paraules, substituint sons, tot això ho hem de parlar molt amb els pacients per ajudar a afrontar una miqueta i anar-se desfent de tot això, de totes aquestes històries, i afrontar una miqueta una parla més natural. La disfèmia sempre és força, tensió, i llavors a través de les tècniques el que fem és intentar treure aquesta tensió i aquesta força. De totes maneres, la primera cosa que treballem és l'acceptació. L'acceptació és la primera cosa que hem de treballar, i a partir d'aquí la parla, sempre que tenim interlocutors o maltera, ens surt molt millor.
Jo he de dir, evident, per preparar-me aquesta conversa, m'he documentat i ho he vist molt clar, aquests consells. Tot i que potser de per si no els hagués fet, també ho he de dir, perquè estem molt acostumats a parlar amb molta gent, és obvi que hi ha una manera de fer, a l'hora d'escoltar, l'escolta activa, Però he vist i he pogut llegir i documentar-me aquests consells que ara intentem exposar. Ja sé que només he fet així, només he gratat una miqueta de les situacions. Quedem sense temps, es passa molt sovint aquí. Jo faria una cosa, ho dic molt sovint i més o menys ho vaig complint. Fem una cosa, deixem-ho aquí, però com que m'agrada tant conèixer la Palmira, conèixer la Maria de Jesús, quedem un altre dia i seguim parlant sobre la situació.
Gràcies.
Què us sembla? Així allargarem una mica més això que volem explicar en el dia d'avui.
I tant, moltes gràcies.
Sí?
Sí. I tant. Doncs, i tant que sí.
Gràcies.
Una forta abraçada, de veritat. Gràcies per venir.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Parlem de fotografia, però no de manera qualsevol, sinó d'un vendrellenc resident a la comarca i que ens pot explicar moltíssimes coses. És en Jordi Santacana. Jordi.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Em sembla que no has fet massa entrevistes d'aquestes, eh, que no,
no,
Jordi?
No, jo diria que és la primera que em fan a la meva vida.
Sí, en sèrio?
Sí, sí, sí.
Ostres, doncs mira, és un honor que sigui aquesta
doncs,
casa.
Sí, la veritat és que quan m'ho vau proposar em venia molt de gust.
Que bé, que bé, que bé.
Sí, sí, molt bé.
A més, els fotògrafs, ara en parlarem, eh? Teniu tendència una mica a amagar-vos darrere la càmera.
Sí.
Sí o no?
Sí, generalment sempre estem a la banda de darrere i difícilment sortim, perquè sempre estàs darrere l'objectiu i, per tant, sí, sempre estem a la rereguarda.
Per això, que és com un bon sí, parapeto, eh? La càmera sempre us ajuda. Clar, està en un segon terme en l'acció, perquè ara en parlarem. Tu ets fotògraf d'acció, acció esportiva, però això es permet des d'estar darrere la càmera, però estar allò a tot arreu, en certa manera.
Sí, sempre controlant aquell moment, buscant aquell moment per poder-lo capturar, val? I sempre mirant-te'l des del cor i buscant aquell instant, és el que toca capturar.
Clar, en definitiva, la fotografia és això. A banda del món digital, a banda del món dels retocs fotogràfics, la fotografia, a banda de ser llum, per suposat, però és aquell, és un moment.
Sí.
És a dir, són dècimes de segons que passa això i que pot canviar en aquestes dècimes
de
segons.
Sí, sí, és un instant. És un instant que és en el moment que tu fas el clic, que aquell instant ja no es torna a repetir mai més. Ostres. I, per tant, sempre tens que estar una mica, doncs això, pendent, no?, de què és el que passarà. De vegades, fins i tot, ho has de preveure, no?, perquè de vegades surt, però de vegades no.
Sí, 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 sí.
És molt, diríem que la fotografia sempre és allò, de vegades és la casualitat, també, d'acord? És viure aquell moment que dius, ostres, se't produeix, pam. I...
Clar, però n'has de saber prou perquè d'aquella casualitat surti la fotografia, em refereixo a nivell tècnic, eh?
Sí, has de ser ràpid, malgrat que avui en dia les càmeres ajuden moltíssim. Tècnicament, els aparells que portem són... et faciliten molt la feina.
Sí.
Però, clar, al final, el que sí que s'ha de tenir molt entrenat és l'ull. És el que mana.
Sí, sí, sí. A més, una cosa que n'he parlat moltes vegades, amb molts fotògrafs, que és, a nivell tecnològic, el que sigui és igual, però una fotografia ben tirada té ànima.
Sí.
Saps què vull dir? És a dir, ara agafes dos, tres fotògrafs i els dic, mira, fotografieu allò. I sortiran fotografies diferents.
Cadascú te la farà diferent.
Eh que sé?
Sí, cadascú. I, de fet, hi ha molta gent que et diu, home, és que, clar, com que tu portes una càmera molt bona, doncs, esclar, les fotografies les fas molt bé perquè la càmera
clar,
és molt bona.
Té, fes-les tu.
Clar, i llavors tu li dius, té, doncs aquí la tens, espavila't tu amb la càmera, no? Clar, la càmera tècnicament t'ajuda a fer moltes coses que a lo millor, doncs, amb un mòbil no es poden fer, i llavors, tècnicament, la màquina t'ajuda. Però, clar, al final és el que parlem sempre, és aquell instant, no? Si tu aconsegueixes capturar aquell instant, ho pots fer igualment amb un mòbil, ho pots fer igualment amb una càmera molt bona, però és la teva captura, és el clar, teu moment.
Sí. Això, una cosa és tirar una fotografia puntual i l'altra cosa és aquesta mirada que teniu els fotògrafs.
Correcte.
És que és una mirada diferent. Bueno, estic convençut, eh?
És un ull entrenat. Diríem que és una qüestió d'entrenament. Jo quan vaig començar no el tenia pas entrenat. Tècnicament sabia de fotografia perquè molts anys enrere havia fet fotografia de quan anàvem amb els carrets de diapositives.
Sí.
Però, clar, la vida et porta per altres camins i a partir d'aquí, doncs, quan comences una altra vegada i t'hi retrobes, doncs, clar, tot ha evolucionat, les màquines han evolucionat, però al final el que te'n dones compte és de què és l'ull, l'entrenament de l'ull. Jo recordo que moltes vegades anava amb la meva parella i, mira, allà hi ha una foto, mira, pam, allà, 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 i les vas veient i, clar, i...
Sí, no, i això també és veritat, això es passa molt als fotògrafs,
sí.
Que aneu pels llocs i contínuament veieu fotografies.
Sí, vas fent així, amb l'ull, sempre...
I vas trobant...
L'enquadrament aquest, d'acord?
Sí.
I a vegades quan dius, ostres, doncs mira allà, a veure, pam, saps?
I... Ostres, que això, tenia una mirada molt especial, torno a dir. A més, jo et definia com fotògraf d'acció, perquè t'agrada la muntanya, crec... I és un fet teu, amb càmera o no, però t'agrada la muntanya.
Sí.
Has fet molta fotografia de curses de muntanya, etc. Tot el que comporta molta fotografia esportiva, si podem dir-ho així, i molts viatges, també.
Sí, el que passa és que quan viatjava no em feia de fotografia. Quan viatjava era la meva antiga vida, que jo sempre dic, que era quan treballava amb altres coses, amb les meves antigues feines, que llavors sí viatjava, però no feia fotografia, d'acord? La fotografia va començar... arran de que jo, la meva antiga feina, es va acabar. I a partir d'aquí va ser quan vaig començar a treballar o a tocar una mica la càmera de fotografia i gràcies a les xarxes i totes aquestes coses que hi havia, doncs, bueno, feia, entre altres coses, fotografia de correfocs.
Val, és veritat, tota la cultura popular.
Sí, i el paisatge i totes aquestes coses. I arran d'això va ser quan em van veure una empresa que es dedicava a organitzar curses de muntanya i llavors... m'ho va proposar i a partir d'aquí va ser quan m'hi vaig començar a posar.
Clar, clar, clar. Però llavors també aquest gust per la muntanya que tens et ve d'aleshores o ja venia...
No, això ja venia d'abans.
Per això...
Però va ser el complement perfecte.
Va, clar.
Va ser el complement perfecte d'ajuntar fotografia, en la qual ja m'hi havia posat i realment m'ho passava molt bé.
Sí.
I muntanya. Ostres, les dues coses a l'hora va ser la combinació perfecta, no?
És molta sort, això, eh?
Molta.
A més, convertir-ho en una professió,
correcte,
en un ofici...
Va ser molta sort. O sigui, realment vaig ser molt afortunat de que aquella persona es fixés en mi i en la meva manera de fer fotografia, que no tenia res a veure amb el que ell organitzava, però li va agradar. Es va enamorar de la meva fotografia.
Que bé.
I a partir d'aquí va ser...
Que bé.
El complement perfecte
d'una
cosa amb l'altra.
I potser aquest tipus de fotografies, l'esportiva, sigui un pèl més complicada, doncs, no? Perquè si dèiem que tot passa molt ràpid, són uns instants, quan passa un corredor... No?
Sí, el que passa és que... Sí, el que passa és que jo sempre m'he enfocat, més que fotografiar el corredor, jo sempre m'he enfocat molt en crear una composició...
Val, clar,
d'acord?
Clar.
O sigui, jo faig fotografia de curses de muntanya, també havia fet swing run, he fet canicross, he fet mushing, ciclisme, però bàsicament enfocat no al corredor en si.
Va, no és allò que passi prou.
No, sinó, com que vinc de la fotografia de paisatge, busco.
Ah, clar.
Busco l'entorn, busco el fons, i penso, ah, mira, per aquí em passarà un senyor corrent. O una senyora.
Sí.
I llavors, en aquest moment és on jo creo la composició i faig la fotografia, d'acord? I per tant, m'és igual que sigui el millor corredor del món, que sigui qualsevol persona que s'hi dediqui de manera amateur.
Clar.
I el que m'agrada és
la composició. La composició, que és on surt aquesta màgia que dèiem, no? Correcte. Aquesta combinació de que si és un corredor, sí que és esport, però clar, amb la combinació de l'espai, de les paisatges.
Ajunto les dues coses, l'esport i la muntanya.
Sí, sí, sí. Has comentat xarxes socials. Sí. Que també ha marcat, dèiem, no? La fotografia digital ha marcat un abans i un després, és cert, però crec que les xarxes socials també. O almenys la manera de mostrar les fotografies,
sí,
no?
Sí, home, a veure, jo estic en el món de la fotografia per les xarxes.
Per les xarxes, veus?
Vull dir, el fet de fer un reportatge fotogràfic, concretament a les Santes de Mataró.
Sí.
On hi havia els Diables del Vendrell.
Uh-huh.
I que és amb els que anàvem a fotografiar, juntament amb d'altres colles. Clar, el fet de fer el reportatge i penjar 15, 20 fotografies el que era la meva pàgina de Facebook de l'any 2014, doncs va ser el que va fer que jo m'hi posés de manera professional.
Val,
anteriorment, què passa? Instagram, Facebook, totes aquestes coses, tu anaves posant i, oh, mira que bonica, oh, aquesta foto, oh, que maca, m'agrada. I anaves rebent, diríem, inputs, no?, de la gent que et deia, ostres, tens una sensibilitat, tens...
Que bé.
I a partir d'aquí va ser les xarxes socials.
Sí, sí, sí. Però clar, això antigament, fa uns anys enrere, quan no existien les xarxes, ja no dic la fotografia de paper, sinó l'única manera de mostrar fotografies, o els amics, en alguna exposició, que també està bé, i encara se'n fan, per sort, però clar, no hi havia aquesta exposició pública.
No, no.
Això ajuda.
Realment ha sigut bo,
clar,
però també ha sigut dolent.
Ja.
Vull dir, té la seva part negativa.
Sí, 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 sí.
Perquè, clar, el fet de que tothom tingui l'accés a publicar, tothom es pensa que és...
Que és fotògraf.
Que és fotògraf.
I els mòbils també, eh?
I certament, el que deia abans, la gent pot fer bones fotografies amb un mòbil, perquè al final és l'ull, però, clar, això ha massificat.
Clar.
O sigui, per una banda s'ha democratitzat, però per l'altra banda ha... ha massificat.
Exacte, sí.
Llavors,
sí.
Clar, dedicar-te professionalment a la fotografia avui en dia és...
És complicat, oi? És un món complicat.
Molt complicat. Molt complicat perquè tothom fa fotografia. Ah, mira, el meu cosí em fa fotos. Ah, ostres, mira, no, perquè els voluntaris de la cursa ja faran, no? I...
Complicat, molt però per difícil. Això ja, no, té que l'ull, no, de l'espectador que mira la fotografia. Correcte. Que ha de veure la diferència i ha d'entendre quan una fotografia està ben feta o ha d'estar ben feta per professionals o per gent que hi entén, ho has de saber.
Es nota la diferència.
Sí, 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 sí.
Però bueno, també és cert que avui en dia, en un dia, nosaltres veiem més fotografia que, per exemple, la que va veure el meu pare o el meu avi en tota la seva vida.
Exacte. És que és constant, avui en dia és constant, sí. És cert, és cert. Sí. I justament, per conèixer una mica la teva mostra de fotografies, pàgina web,
sí,
molt activa, més o menys, bueno, jo he vist, hem capturat alguna cosa,
sí,
ostres,
sí.
I...
Sí, la tinc de fa temps, i vaig posant alguna coseta, ara fa temps que no, uh-huh, perquè ja un cop la tens feta...
Val.
D'acord? I a xarxes també hi vaig posant alguna coseta, el que passa és que també... He anat una mica desconnectant de xarxa, no? Perquè també ha arribat un moment que...
t'avala una mica.
Sí, acaba saturat l'obligació de posar cada dia aquella fotografia,
sí,
per comentar i que tothom et digui, que tu hagis de...
Bé. Però si més no, si et busquen a xarxes ho trobaran.
Em trobaran.
I ja veureu, la pàgina web, encara que no estigui actualitzada, com diu ell, però nosaltres l'hem visitada i són fotos extraordinàries.
Moltes gràcies.
De viatges extraordinaris.
Moltes gràcies.
I viatges no gaire massa llunyans, a més s'ha de dir, la
sí,
proximitat.
Sí, sí, sí,
podem
tens
trobar...
aquí al costat de casa.
Per això dic. Doncs no deixeu de visitar i conèixer la feina d'en Jordi Santacana, que avui ens ha acompanyat aquesta estoneta. Gràcies per fer-ho, de veritat.
A vosaltres per convidar-me.
I un orgull i un plaer que hagués estat la primera que hagués estat part de la teva primera entrevista.
Pues moltes gràcies, Pau. Ja dic, repeteixo, moltes gràcies per convidar-me.
Fins ben aviat.
Molt bé.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Ràdio Al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Caixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4 minuts per les 11, el moment que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, com ja és habitual, però ens queden aquests pocs minuts per perfilar una mica més l'agenda i les propostes d'agenda, vaja, que arriben aquests propers dies. De fet, recordar, i és ja l'última setmana, és la darrera setmana d'aquesta exposició molt recomanable que n'hem parlat aquí, aquest Breviari d'Albades i Capvespres, un llibre que arriba a aquesta exposició i que ha estat operativa i que encara ho és a la sala del Portal del Pardo. És una exposició que forma part de tot un engranatge que sorgeix a la xarxa social Instagram quan en Ramon Sicart, que és l'impulsor d'aquesta activitat artística, comença a publicar fotografies i poemes que neixen de les seves caminades pel Penedès, sobretot durant les albades i els capvespres, per als camins de Llorenç del Penedès, de Sant Jaume o del Montmell. A més, és un projecte que en el seu dia va néixer com un llibre i també amb tota una composició musical a càrrec d'en Pemi Rovirosa. Doncs bé, l'exposició, com dèiem, encara està operativa fins al 15 de març. I avui dilluns, dia 10, continuen els grups de conversa en anglès a càrrec de Glovers. Això es fa a la sala de lectura de Comarruga. Ja fa setmanes que es porta a terme i encara queden altres dilluns per portar a terme. Per practicar l'anglès amb persones natives, només cal fer inscripció prèvia a la mateixa sala de lectura. Més activitat de cara a demà dimarts. Activitat que arriba des d'aquesta pròpia sala de lectura de Comarruga, del qual podeu trobar molta, molta activitat. Hi ha una hora del conte ben especial. És una hora del conte amb gossos. Lectura amb gossos. En aquesta ocasió, avui, aquesta tarda, perdoneu, demà dimarts, demà a la tarda, va a càrrec de Sònia Lozano, de Capes i Cans. Serà a partir d'un quart de 6 de la tarda, demà dimarts, dia 11, com dèiem, a la sala de lectura de Comarruga, i és una activitat adreçada a infants de 3 a 6 anys. És important fer inscripció prèvia a la pròpia sala de lectura. I saltem cap al dijous, dia 13, amb diferents activitats. Per exemple, es presenta la novel·la històrica Ocho Pecados, a càrrec de l'autor Julià Bretos, que de fet el propi autor ens acompanyarà aquest dimecres per explicar aquest llibre. És una novel·la històrica. L'acte estarà conduït per la Nati Castejón, directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, en el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La presentació serà a la biblioteca a 6:45 de la tarda, com dèiem, d'aquest mateix dijous. I abans ho hem explicat, el dijous hi haurà aquesta xerrada informativa a la URB per famílies, per als alumnes. Aquest dijous a 6:45 a l'auditori del Tívoli. I ja acabarem parlant del dissabte dia 15. Aquest dissabte dia 15 hi ha un homenatge als ventrellencs i ventrellenques deportats als camps de concentració nazis Es farà a les 9 del matí un recorregut pel Vendrell per homenatjar cadascun dels deportats davant del seu darrer domicili. I a partir de les 12 hi haurà un acte conjunt d'homenatge a la plaça Nova. I el mateix dissabte, dia 15, un recital musicopoètic a tres versos des de l'Associació de Veïns de Sant Vicenç de Calders amb el suport de l'Ajuntament, amb la participació de les tres claus musicals acompanyades de poesia d'Anna Molina. Serà el 15 aquest dissabte a partir de les 6 a l'església de Sant Vicenç de Calders. Amb aquestes propostes, ràpidament, arribem a les 11, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Va recaptar uns 5 milions d'euros de manera opaca amb guardioles al carrer i també la venda de merchandatge. També es qüestiona un préstec de 6,5 milions d'euros d'un banc hongarès per a la campanya del 23J que podria vulnerar la llei del finançament de partits. El Tribunal de Comptes ja havia alertat d'irregularitats en les donacions i aportacions de Vox, incloent-hi ingressos en efectiu sense justificació. I el Tribunal Suprem revisa avui el recurs presentat per Carles Puigdemont contra la decisió del jutge Pablo Llarena de no aplicar-li l'amnistia per entendre que va incórrer en el delicte de malversació. A banda de l'expresident de la Generalitat, el Tribunal també haurà de donar resposta a les peticions dels exconsellers Lluís Puig i també Toni Comín. I dia d'incidències importants, a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat tots els vols que surten de Barcelona amb destinació a Alemanya, tot plegat per una vaga de treballadors de terra que afecta 11 aeroports alemanys i que no afecta els controladors aeris. Des de primera hora del matí, al Prat ja s'han cancel·lat 5 vols que anaven cap al país germànic i no es preveuen que se'n enlairi cap al llarg del dia des de la terminal 1. En total hi hauria una trentena de cancel·lacions aquest matí. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada als robatoris en habitatges per tot el territori espanyol. En l'operació s'han detingut 4 persones a Barcelona i s'han resolt casos també a Alacant, Madrid, Saragossa, Burgos, així com a França i Itàlia. Els delinqüents accedien als domicilis de diverses maneres. Després de passar a disposició judicial, el jutge ha decretat l'ingrés a presó per als 3 detinguts. Investigat un professor de l'escola Tau de Sant Cugat per presumptes tocaments a un alumne. Ens amplia la informació la Mireia Puente des de Cugat Mèdia.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un professor de secundària de l'escola Tau per possibles tocaments a un alumne. Tal com avançava el portal 324 aquest diumenge, i han confirmat els Mossos d'Esquadra a Cugat Mèdia, el Tau hauria notificat al cos policial aquesta setmana dels presumptes abusos a menors. Per això mateix el centre hauria apartat a les aules el professor mentre s'esclareixen els fets. L'escola Tau Sant Cugat ha activat tots els protocols pertinents en aquests casos, notificant-ho als Mossos d'Esquadra i al Departament d'Educació. Segons el portal 324, el centre hauria enviat un comunicat a les famílies informant-les de les mesures preses davant la situació.
I un home ha aparegut mort a l'oficina d'una entitat bancària de Roda de Ter, a Osona, aquest matí. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home sense sostre que un client s'ha trobat mort aquest matí i tot seguit ha donat l'avís. La policia treballa amb la hipòtesi que la mort és per causes naturals perquè no presenta signes de violència.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Tercera i última part de programa. Doncs vinga, arribats a aquest horari, en aquesta franja, quan passem 4 minuts de les 11 i després del butlletí de les notícies amb la xarxa de comunicació local, això, aquesta última part que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, quan tot just hem començat, i sempre puntuals, a partir de les 9. Són 3 hores diàries, que es diu aviat. Dilluns, 10 de març, programa número 3736. I això, vocació i ganes d'acompanyar-vos, d'explicar-vos moltes coses de manera senzilla, propera i sense pretensions. Els dilluns parlem de cuina. Des d'aquesta hora, en aquesta tercera i última part, parlem de cuina, de receptes, tot allò que ens explica en Salvador Rovira, però a més avui amb sorpresa inclosa o amb convidada. És un avançament i una pista del que tractarem inicialment, però després hi ha una bona estona per la participació i les trucades pels canals habituals via WhatsApp o també a través del telèfon, que és la part més habitual. I amb això ens plantarem a les 12 i ens plantarem al migdia. Gràcies per fer-ho possible, de veritat és un plaer. Així que vinga, de ple, tercera i última part, som-hi. Som-hi?
La Calaixera, un programa única de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Secció de cuina, com sabeu, sempre els dilluns tractem qüestions ben diverses sobre cuina, receptes, ingredients, i això sempre amb intenció de que arribin participacions, trucades i compartir tota aquesta estona de començament de setmana. Avui, però, una secció de cuina ben especial, diria jo. Salvador Rovira, molt bon dia.
Bon dia, bon estimats. Un dilluns més aquí amb vosaltres, encantat de ser-hi. Amb una recepta dificilíssim que ja l'explicarem després, però avui...
Pues la desvetllarem.
Avui tenim la sort de tindre invitada d'honor, o sigui, la guanyadora del concurs del xató d'enguany.
Sí.
Doncs
tu
mateix la presentes.
Sí, 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 sí. De fet, encara cueja tota aquesta xatonada popular del Vendrell 2025, que va ser el darrer diumenge de febrer, i sí que és cert que fins avui, per circumstàncies les que siguin, no passa res. Podem parlar, i avui sí, ja, amb l'Andrea Quesada,
sí,
guanyadora, mestra xatonaire 2025.
I tant, i tercer, l'any passat va quedar tercera.
Sí, sí, sí,
o sigui que va tenir nivell alt.
Sí, 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 la cosa estava...
I la setmana passada no vam fer-ho perquè tampoc hi havia programa.
No, era carnaval.
O sigui que...
Això, que fins avui doncs, és quan ens ha pogut acompanyar. No, això, i si hagués sigut el mes que ve, és igual, també
cap
ens hagués agradat igualment que ens visiti l'Andrea. Andrea, molt bon dia.
Bon dia.
Com
bon
estàs?
Dia. Molt bé.
Enhorabona, felicitats.
Gràcies.
Ja farà 3 setmanetes ja, no? Gairebé
tres
de la xatonada.
Sí.
Bé, suposo que ja conscienciada del premi, sí que és evident que ho hem d'emmarcar el que és, una festa popular i tot plegat. Però bé, sempre fa il·lusió, no? Suposo que guanyar un premi d'aquestes característiques...
Home, i tant, sí, sí. La veritat és que fa molta il·lusió. Vull dir, quan estàs participant dius, bueno, pues, tens allò, no? I penses, ai, potser sí que hi guanyo, no? Potser faig pòdium, però no t'acabes de fer la idea i quan el reps et... O sigui, és molta il·lusió, sí, i molta emoció. Sí, sí.
A més, montserratina en la resistència,
sí, sí,
perquè
sí,
és l'única montserratina que quedava en el concurs.
Sí.
Montserratina adoptada.
Adoptada, més o més.
Perquè jo no sóc de sang, no sóc pura cepa. No,
però això té més mèrit.
Ja, Andrea, ja, això
té més mèrit.
Jo vinc aquí a punxar la família... Ui, perdó, no puc picar la taula.
No, pica, fes el que vols.
Jo vinc aquí a punxar la família per dir que els montserratines o montserratines ja s'estan posant les piles per participar els anys propers, perquè no pot ser això, que vingui una de fora, una forastera, i...
Bueno, nosaltres no et valorem com a forastera.
Bueno, ja.
No,
casa,
és que em fos de casa, sí, home,
gràcies,
sí. Però té mèrit, que justament això, una montserratina adoptada, es quedi al capdavant, d'aquest grup, i que no que quedi endavant, sinó que segueixi brandant la bandera de guanyadors de mestres xatonaires, perquè... Quants anys consecutius hi ha
montserratinos? Ni ho sé, ja.
Molts anys. Primer, ja no dic altres classificacions, però com a guanyadors absoluts, això, el Sergi...
El meu germà, el seu
pare... El Javier...
Jo, el Rubén, el marit de la meva filla, la meva filla de cada segona, i la Juani...
I la Carme.
La Carme, diverses vegades, sí.
I de manera consecutiva, és això, les tres últimes vegades, sí que em feia molt la memòria, però les tres últimes vegades montserratinos.
No, el Salvador...
Sí, els tres últims, perquè va ser el Sergi, després el Xavi i després jo.
Mira, doncs ja ho tenim.
Ah, no, mentida,
no.
Perdó, l'any passat...
L'any passat va ser el Salva.
Sí, correcte.
Perdó, rectifiquem.
Sí, sí,
ostres,
sí.
A mi em passa molt, jo tinc la memòria...
Jo
barrejo anys sempre, És l'any passat,
clar, i que va ser
instituït, aquest vestit d'aquest any va ser
el
Salva, així que no, en aquest cas no van ser consecutius, però gairebé. Bé, Andrea, tornem-ho a dir, enhorabona.
I arreu de l'Andrea que ha guanyat, els montserratinos ara prendran peu i l'any que ve s'hi presentarà més gent.
Home, esperem que això serveixi d'incentiu.
Sí,
perquè
no?
Que
s'hi presentin. Home, sí, i ells,
però... Jo sé d'alguns que ja s'han animat, eh? Sí,
va,
sí, sí. Nosaltres, sempre cada any, bueno, nosaltres, el Sergi i jo, des d'aquí el conec, fa pressió per a veure quanta gent es vol animar i ser d'algú de la família que està puntet a puntet.
Molt bé, doncs Sergi, que és un gran, gran impulsor gastronòmic en moltes vessants.
Lligada al pa, és més montserratino que els montserratinos.
Pot ser. A més, participa sempre de la Calaixera i hem parlat amb ell moltes ocasions, així que estem molt contents de que així sigui. Hem d'entendre, doncs, que la recepta la vas aprendre d'ell? O, clar, si et sembla, i si... Explica el que vulguis, Andrea, només faltaria llibertat per sí, explicar personalment el que vulguis, només
faltaria. No digues mentides.
No, però això que vulguis.
Jo no sé de mentir, això, la meva cara és transparent i mentides no sé dir.
Tu ets metge, ets doctora?
Jo soc metge, sí.
De Barcelona?
De Barcelona, soc nascuda a Barcelona i visc a Barcelona.
D'acord, per les circumstàncies que siguin, sobretot aquesta, arribes al Vendrell i entenc que descobreixes que aquí fan xató. Explica'ns això, una mica com és aquest primer contacte amb el xató, abans de res.
Doncs sí, la veritat és que la meva relació amb el xató és molt, molt recent, perquè a la meva família, tot i que és família cuinera i a casa meva es cuina, i ens agrada molt menjar i disfrutem de seure a taula i
que
dinar.
Que bé.
El xató no era un plat que fos familiar a casa meva. De fet, l'únic vincle que jo tinc és... Recordo que era un plat que a ma mare li agradava molt, no? A ma mare li agradava molt el xató, però a casa ella, tot i que és la cuinera oficial, per dir-ho d'alguna manera, no el feia, no té l'acostum de fer-ho, i quan anàvem a restaurants i era època, doncs, si hi havia xató a la carta, ella sempre se'l demanava. I, bueno, a mi era com un plat que quedava ja secundari, que, bueno, una cosa que li agradava a ma mare, però tampoc jo havia tastat, no? De petita l'escarola, jo recordo que em posaven a casa escarola, però me la posaven sense la salsa. Per tant, no caigus a mar quan ets petit, costa una mica més.
Sí, no agrada, no costa petits.
Sí. I res, doncs això, la meva relació és molt, molt recent, perquè va ser arribar aquí, i, bueno, ara sí que faré una confessió més personal, però sí que recordo que el primer dia que ens vam conèixer amb el Sergi, no, la primera cita, per dir-ho entre cometes, ella em va explicar que feien aquest concurs del xató.
Uah.
Em va explicar, em va fer molt riure, realment, em va fer gràcia. Però ell m'ho va explicar, tot il·lusionant, no? La festa que es feia al poble. I va ser la primera menció que vaig tenir al xató.
Mira, doncs gran ambaixador, doncs, el Sergi, en aquesta matèria.
Sí, perquè us feu el càrrec, el primer dia ja m'ho explicava. I tastar-ho, doncs, la primera vegada que el vaig tastar, doncs, crec que va ser... Ui, no ho sé dir, quan va ser la primera vegada que el vaig tastar, però...
Amb els monsardinos, sí. No, perquè amb els monsardinos fem calçots... Fem salsa de calçots i calçots, sí, però xató així...
Xató com a tal, no, i a casa del Sergi tampoc l'he menjat com a tal. Jo crec que va ser quan ja vaig decidir que participava al concurs l'any passat.
De veritat?
Sí, llavors a casa algun dia em vam fer, el Sergi i jo, i vam quedar amb amics seus.
Ostres.
I vam fer com un dinar tots junts fent el xató plegat,
sí,
i va ser,
sí, sí,
ho vaig fer com dos vegades abans del concurs l'any passat.
De veritat?
Sí, i crec que en aquells dies va ser quan el vaig tastar a casa. Bueno, no, el Sergi, mentida. La primera vegada que el vaig tastar va ser quan el Sergi va guanyar el concurs, que després a casa li vaig exigir que fes xató, i va fer xató
faltaria,
a casa.
Clar.
Aquesta va ser la primera vegada, realment. Sí,
molt
bé. Sí, sí.
Ah, ostres, clar, és molt recent tot plegat, doncs.
Sí, molt recent.
La primera vegada que et presentaves al concurs va ser l'any passat.
L'any passat.
Que vas quedar tercera classificada, com recordava el Badó.
Sí.
Clar, ja suposo que per vosaltres i per tu eres sorprenent, no? Que primera vegada amb aquesta... No? Poca trajectòria xatonera. I que ja rasquessis un tercer premi. Ostres, ja és important, això. No sé què et devia passar pel cap, aleshores.
Sí. Bueno, clar, sí. Realment penses, poc contacte tens, no? Com per dir que tens experiència en això.
Clar.
Bueno, jo he de dir que, sense tirar-me floretes, però m'agrada molt cuinar, també.
Aquesta és la base, doncs,
sí, sí. Primer que t'agradi menjar. Que ho disfrutis, que sàpigues... trobar les, no, les característiques i les textures. Bueno, tenim bon paladar i després que t'agradi cuinar, a mi això és una cosa que m'agrada molt.
Clar.
També a casa meva, pues, això sempre s'ha cuinat, no? De veure,
val.
Cuinetes i llavors si m'hi poso, pues, ho intento fer bé, no? Li dediques carinyo i amor. I quan saps una mica i fiques amor i carinyo, pues, a vegades surten bé les coses.
I aquesta no saps, devia anar
allò... Clar, també és això. A nivell de quina recepta segueixes, jo segueixo la que està realment escrita en el fulletó.
El Vendrell.
Ni més ni menys, i després hi ha el que tu li vulguis posar una mica a nivell de...
El teu toc, no?
Sí,
de cada cuinet. Així, doncs, clar, sorprèn, que amb aquesta... Això, torno a dir, amb aquesta... poca trajectòria amb el xató, torno a dir, però clar, sentint-te parlar ja ho entens, clar, si t'agrada la cuina ja saps més o menys el que va, ja saps, ho acabes entenent. Però també tot acaba confluint, i jo te la volia fer la pregunta, que més o menys ara l'has contestada, o no, t'ho voldré preguntar altra vegada, que és allò l'ingredient no, més important que creus i tal, i tothom sempre es diu, no, pues la dedicació, l'amor, les ganes de fer-ho, i una mica és això també, no? És la clau de l'èxit, potser.
Sí, potser la base, primer tot, és escollir uns bons ingredients, sí. No? Jo sóc d'anar a comprar cada coseta a cada lloc, pues, els fruits a granel, vaig a comprar les ametlles, les avellanes, amb il·lusió, les bones anxoves, tot i que això després no ho proven, no? Però bueno, tu compres l'anxova més bona que troben.
Sí, però tot ajuda, tot
sí,
ajuda.
Jo crec que sí. I després, clar, pues, aquests anys pues, preguntant no, a la Carme, que sobretot és la que cuina més a casa Rovira, pues, no, que, quin és el secret, pues, que van fent, pues, et diuen quatre cosetes i ho apliques i...
I surt bé.
I surt bé.
Veient els resultats, eh? Això, 2024, tercera classificada, et tornes a presentar aquest 2025, suposo que ja de manera predeterminada, tu ja tenies clar que et tornaries
sí,
a presentar,
sí,
eh?
Sí. A mi és una cosa que trobo que és una festa divertida, molt divertida, passar un diumenge, no?, venint i participar i fer el xató i després poder-lo menjar. Doncs jo tenia ganes, des del primer moment que ja he tingut més vincle aquí al poble, doncs tenia ganes de participar i no, no en tenia dubte, que, tot sí, i que l'any passat hagués quedat tercera, que tenia ganes de tornar-ho a intentar.
Sí. És que crec que el concurs ha de ser una mica això, és una festa. No?
Una
I tu has d'aprendre, per això la importància que a vegades si, jo, si rodeges d'amics, de coneguts, de familiars, ja sigui Montserratinos o no, és igual, eh? Però convèncer un parell d'amics o amigues i participar conjuntament és molt divertit. No, perquè fas el dia, pots quedar inclús per anar a esmorzar i començar el dia esmorzant, vas, fas, rius, proves, no? Aquest és el joc que hem de buscar.
I aquest concurs abans era més divertit perquè hi havia molta més competència
entre
rivals.
Aquesta rivalitat entre grups.
Això era molt, els bufats, els montserratinos, els pastorets, i tot. Hi havia un ambient doncs, que feia allò rivalitat.
Sí.
Sempre... Ara,
hi ha gent que s'ha enfadat de veritat, eh? Hi ha gent que està enfadada de veritat,
no,
enfadada, per tot plegat. No vull dir noms, però hi ha gent que està enfadada realment,
Bueno,
perquè diu que és tongo tot.
Ah, és tongo, bueno, doncs que guanyin, facin de jurat. Ara li dèiem ella, dic,
l'any que ve li tocarà.
Faràs de jurat i ja veuràs quin tongo hi ha.
Sí. Això, tornem aquest any, 2025. Fas el xató, inclús vam parlar amb tu, el mateix dia l'acte, vam comentar tot plegat. Un cop el tastes, tens el plat muntat, bueno, la cassola muntada tot plegat, tens... dius, ostres, crec que guanyaré o no, en aquests moments no sé, és extensible a qualsevol participant però en el teu cas, Andrea, quan acabes dius, tinc possibilitats o no, què penses?
Mira, aquest any jo no estava tan convençuda com...
No, ostres!
De fet, quan vaig fer la salsa inicialment i la vaig provar, vaig dir, ui, està fluixa, algú li falta, no? Llavors és quan comences a jugar, que és una mica més de vinagre, que és una mica més de sal, que és una mica més de pimentó, i jo vaig tenir clar que en aquell moment em estava faltant una mica d'all.
Val.
I clar, l'ai, com que és una cosa que tu fiques en els processos previs, ja no és només el condiment,
clar.
Vaig pensar, no sé jo si afegir-li ai o no, i vaig estar com dubtant, vaig estar jugant amb la resta d'ingredients, i al final vaig dir, mira, saps què? Arrisquem-ho, no? I vaig xafar una miqueta d'ai en un altre recipient i després ho vaig afegir i s'envelliga bé, no vaig tenir problemes.
Val.
I en aquest moment que ja li vaig posar l'ai, vaig dir, ara ja sí que noto el que jo volia notar, no? En el paladar. I bueno, vaig acabar, però tot i així pensava, ai, alguna cosa com que no... Jo també he de dir que som molt perfeccionista, no? I sempre...
Això ens passa a tots, eh? Sí. Que ens passa a tots els que concursem, a un concursat ens passa. Mai estem contents amb el resultat final.
Sí.
I a vegades està bé i volem ratificar-ho i així ballem tot.
Jo aquest any patia, perquè l'any passat vaig ser l'última en entregar el plat, i això és com... Això és una característica
meva. Posa molt nerviós, eh?
Sí, i sempre he sigut l'última en entregar els exàmens, no? Jo posant l'últim moment. I vaig dir, tampoc vull ser l'última, que sempre... I llavors vaig dir, bueno, prou, deixem-ho ja, em sembla bé, no? I llavors ja vaig començar a barrejar, ja vaig fer el pla, la presentació.
Sí.
I bueno, doncs quan ho entregues sempre tens això, la il·lusió, no? Aquest coquet a dins que dius, ai, potser sí, saps? No ho sé, però clar, vas veient la resta de gent, veus gent que també en sap molt, que fa coses com molt elaborades, i penses, mare meva. Però bueno, és qüestió de, no ho sé...
De provar-ho.
De confiar en el mateix.
Sí.
I un cop el tens acabat, i segur que devia passar, el Sergi el devia provar, no, algú proper teu segurament també el devia provar, què et deien en aquell moment? Andrea, sí, guanyaràs, no?
Mira, van
no.
haver-hi comentaris de tot.
Sí.
O sigui, clar, hi ha gent que està per allà de l'organització, no? I van tastant tant el meu com el de molta gent, eh? De
sí.
dir, no només el meu. pues jo què sé, gent que em va dir, a la primera moment em van dir, deixa'l tal qual, deixa'l tal qual. I jo, no, no, deixa'l tal qual, no, alguna cosa li falta, no? Jo vaig anar jugant. Em van dir que estava bo al final, quan el vaig
sí,
dir
que
era bo. Sí, sí,
val.
Que...
De fet, no recordo les puntuacions, Badó, però va guanyar amb un marge ampli de punts, que a vegades no acostuma a passar mai.
No,
sempre hi ha molta discussió amb el jurat, perquè, clar, ve de molts pocs punts.
No,
i a vegades...
no hi ha cap discussió ni una, veus? Perquè tot el jurat... en general, va ser la puntuació més alta.
O sigui, sí.
A l'hora de sumar va ser facilíssim.
Que bé. A vegades sí. Ve per punts, per molts pocs punts, sí, i a vegades sí. Inclús s'ha de tirar allò, quan hi ha un cert empat, es tira de presentació d'altres
sí,
aspectes,
sí, sí,
que
sí.
No va caler en aquest cas,
no.
És a dir, algú es va passar per davant de tot, com crec que ha de ser, amb uns bastants punts de diferència.
Sí.
Clar, estem parlant de 45 participants llargs, gairebé 50, no?
Sí.
Finalment, no recordo els números.
Primer teníem de ser 50 i pico, i al final... sempre són menys, no sé quants eren.
Veure, cinquantena, més
40,
o menys,
sí,
fent gairebé 50 participants, 50 setors diferents, del qual, ostres, els 6 finalistes amb el teu guanyador, té molt de mèrit. A més, amb un, tu deies ara, amb un fet que és molt personal, no? Perquè ja no només cada cuiner, sinó cada persona que li agrada la cuina o que li agrada menjar, té el seu gust. A mi m'agrada un així, m'agrada així, jo li posaria això, vull dir això, que és un fet molt personal.
Clar,
i fer coincidir a tot el jurat és molt complicat.
Sí, jo ara li deia al Badó, fora d'antena, diguéssim, si és que es diu així.
Sí.
Ostres, crec que és més difícil fer de jurat, no?, i valorar tastant, ostres, quin número el poso, perquè tastes un, ai, et pot semblar bo, però després tastes un altre i ostres, aquest és millor que l'altre, no? Potser l'altre l'has posat una nota i ara vols canviar l'anterior, no sé si això
pots,
es pot anar fent.
I tant,
sí,
pots,
sí,
pots anar un plat que t'ha quedat...
Pots tornar enrere,
i aprovar-li, sí. Això, sí.
Doncs penso que això és més difícil que tu centrar-te en un plat i fer-ho, no? I acabar convençut de lo que has fet està bé i bo.
Molt bé.
Però...
has estat ja això, triada com a mestra xatonaire, ara ja podràs lluir a partir de l'any que ve la medalla, la toga se la queden o és sempre la mateixa? Deixa-m'ho preguntar.
No, és
sí, personal, que cada mestre s'emporta la seva toga. Fantàstic, doncs. Medalla i toga.
Sí. La medalla sí, la toga no.
L'any que ve.
La toga també.
Te la portes a casa?
Esclar.
Esteve?
Sí.
Esteve, te la penges a l'armari.
Està bordada, no? La toga està,
no, està
bordada.
Bé, està. Jo la tinc a casa i no l'he fet servir mai, però la tinc allà penjada.
Clar, doncs l'any que ve tindràs toga, medalla...
Déu-n'hi-do.
La medalla ja la tens o... No, no. També la donen l'any següent, també.
Sí. Val, aquest doncs... any et donen un premi.
Sí, és el xec, no?, de regal.
El xec i una estatueta de premi.
Bé, que era, està bé, que està,
sí,
és un
xula.
Bon reconeixement. No és com el creuer que va guanyar el Badó.
Sí, senyor.
Efectivament, això estaria molt bé.
Que sempre surt, això.
Sempre surt. Però... l'única vegada que van... va ser el 2008, eh?
L'únic i el vas guanyar tu, eh?
Jo,
també vas encertar-ho, eh?
Sí, va ser fantàstic.
Sí, sí,
part
sí.
Llavors no hi havia val de...
del bon preu.
No, hi havia cèntims, un xec de 300 euros.
Premi econòmic.
No, també està bé, també està bé.
I em va tocar els 300 euros, el creuer... I un restaurant.
Sí, sí, sí.
Bé,
aquí és diferent, però com dèiem, l'any que ve et tocarà ser jurat, seràs investida com a mestra xatonaire, i després a partir d'aquí ja ets, no?, de gana o no sé com s'agradaria,
sí,
o mestre xatonaire o...
Sí, pot vindre sempre que vulgui, el que passa que el viure a Barcelona és més diferent.
Sí, sí, sí.
Les reunions que fem aquí...
Sí, però bueno, participar el dia de la festa, si puc sí que faré un compte mà.
Això evidentment necessitem que amb la canalla que ens ajudis...
Com... Això ja ho he dit, ja
sí,
he
això,
dit
sí.
Que jo ajudaré.
Bé, però aquesta feinada que feu d'ambaixadors del xató a Barcelona, també, que això també penso que és fantàstic, això no té preu, eh?
El Sergi cada setmana truca aquí
sí.
I això és...
Però el fet de convidar amics, crec que d'allà, no? Amics d'allà, ensenyar el que és el xató,
això
ensenyar
fet,
a fer xató,
eh?
Això està molt bé.
Això ho hem fet, clar, jo crec que
això
també el nostre entorn,
bé.
Arrel del Sergi del concurs, doncs han tastat el xató perquè hem quedat per fer xató junts.
Clar,
i...
per això està molt bé, això.
Sí. Hem obert.
Independentment de la feina que pugueu fer, física o no, quan es fan els actes aquí al Vendrell, de fer això, de repartir aquesta informació i de repartir el plat, exportar el plat cap a altres empreses, està molt bé. El del Vendrell.
Exacte.
El Vendrell. Explicar que el millor és el del Vendrell.
Les que els altres són amanides, és una escarola amb una salsa per damunt.
Això és
el del Vendrell, no és diferent.
Com a plat, el del Vendrell queda clar. N'has tornat a fer després del concurs, Andrea?
Sí, perquè, bueno, vam fer un dinar amb la meva família fa poquet.
I te'l van reclamar.
Sí. I vaig dir, vinga, us faré xató. I
clar.
Els vaig fer un xató.
Sí.
Vaig
clar.
Fer la mateixa presentació i tot que el concurs.
Sí?
Sí.
I va agradar, suposo,
va
no?
Va agradar.
Però clar, la pressió és alta. No?
Sí.
És a dir, quan tu dius que ets mestre xatonaire, que has guanyat, i fas xató per algú, home, les expectatives
són altres. He de dir que en aquell, és a dir, aquest que he fet a casa l'he fet amb màquina, no l'he fet amb morter, perquè no tinc un morter tan gran, si eren molts.
És que a casa jo no faria morter, a veure si m'entenc.
No passa res. I va quedar bo.
Amb màquina. Sí. I més bo amb morter que amb màquina, això sí.
Sí, clar, té un altre, el xafar, l'ametlla...
Sí, és diferent. Jo no estava acostumat, vull dir, no n'havia fet mai encara amb màquina, i clar, va deixar el fruit sec molt, sí, i m'agrada notar aquesta textura del fruit sec.
El Paco Zuaga sempre explicava que ell deia, no, cadascú ho faci com vulgui, com pugui, però deia, clar, el picar i el xafar deixes anar els olis de la fruita seca, que en canvi l'elèctric no ho fa, això.
I no queda tan picat com l'elèctric.
Exacte, és diferent. Però si a casa hem de fer xató per 10 persones,
jo faria màquina, evidentment.
És obvi que ho fem, i més ara hi ha aquests gots, aquests robots que tenen, sí, aquests gots tan, sí, grossos, que molt fàcilment et permet fer també un bon producte. Que bé, Andrea, doncs enhorabona.
Gràcies.
Et tornem a agrair que participis d'aquest espai a la ràdio, que ens vinguis a explicar. De fet, ja és una tradició, que cada mestre xato un aire ens ho vingui a explicar, sí, i ho anem complint.
De moment va venint tothom que guanya bé.
I això, i deixar per l'últim la pregunta que inicialment ja t'he fet més o menys, i quasi que te la faig ja oficialment, que és el secret del teu xató, si el vols dir,
És que no en té,
no?
De fet, és això, la recepta és la del fulletó que sortia, no? Posar realment els grams que diu allà, jo crec que és bàsic, no? Perquè l'avellana té un gust, l'ametlla té un altre gust, llavors si varies la proporció de gramatge, doncs deu canviar el gust. Triturar-ho molt bé, no?
Molt important l'escarola. A veure, l'escarola és molt important.
Això també, que estigui ben netejada, que estigui ben escorreguda,
que a vegades sembla que
si no s'emulsiona amb la salsa correctament.
I no l'escarola aquella de fulles grosses, si pot ser de cabell d'àngel millor.
Clar,
i si no,
és que és això. Primer seleccionar el producte, no? Anar a buscar, jo tinc la meva fruiteria de fruit secs a Granel de Confiança, doncs vas a comprar ja que saps que són bons, i a l'hora d'elaborar, doncs això, triturar bé perquè deixi desprendre els olis la fruita seca, i a partir d'aquí és que són els passos que et va dient el fulletó, que és la recepta que segueixen els montserratinos, jo crec, de tota la vida. I després ja, clar, aquí hi ha més el toc personal d'aquesta... de la maní, no? Bueno, de ficar l'oli, el percentatge de vinagre, també que sigui un bon vinagre, no?
Això també és molt important, també.
Molt, jo, per exemple, vaig portar el meu vinagre de casa, que era un vinagre balsàmic, no sé si puc dir marques o no, però... Però era d'aquí, de l'Augustus, a més, perquè...
És que jo crec que ha de ser aquest, ha de ser aquest.
I la família del Sergi em va dir, no fiquis aquest, que aquest és balsàmic, i vaig dir, ai, a mi m'agrada aquest, perquè és més suau,
i
no t'arrisques a que si se te'n va una mica la mà, queda aquest toc més àcid o més àspera el vinagre, no? I vaig dir, jo vull fer servir aquest, i aquest
fes servir
tu. I bueno, i tu, la teva pregunta era sobre
el secret, si hi ha algun secret.
No, jo crec que fer-ho això, el producte, no? Seguir la recepta al peu de la lletra, i després ja pues, fer-ho amb ganes, amb il·lusió, i anar jugant així amb mà fina a l'hora de salar, de vinagre i oli.
Fantàstic.
Poca cosa més.
Molt bé.
I anar a guanyar, tu. A veure si
I
anar amb expectatives de guanyar. Exacte, ja que t'hi poses és...
Si vens a jugar, vens a jugar.
Exacte.
Si ens hi posem, ens hi posem.
No vens a passar el temps, no. Si vens a participar, vas per guanyar.
Exacte.
Sí. Jo això no ho he negat mai, Quan he parlat amb els amics de Sergi, és com, noi, vinc a guanyar.
No guanyes, no guanyes. No passa res,
en aquell moment dubtes, però vens a fer el millor que pots.
Jo he participat molts anys abans de guanyar, molts anys.
No, i tant. S'ha d'anar convençut a guanyar. Si no s'aconsegueix, no passa res. Deixa'm fer la conya, si m'ho permets, Andrea. Com a metge, no sé quina especialitat tens, no sé si tens possibilitats de recomanar el xató cap als teus pacients com a alimentació, com a producte de la cuina mediterrània, saludable, no?
Sí. Mira, jo soc geriatra, soc metge de gent gran. O sigui, trobo que el xató és un plat molt complet a nivell nutricional, a nivell calòric, és molt, molt bo, no? Vull dir... amb àcids grassos correctes i saludables, llavors és un plat molt recomanable.
Molt bé, doncs per la gent més gran, les persones més grans, com les més petites, per tots.
Sí, tens.
Dieta mediterrània, en certa manera. Que bé. Andrea, et convidem que et quedis després de parlar amb tu. Ara el Badó, com ja has explicat, farà una recepta. Direm als restaurants que patrocinen aquest espai, això que no falti. No ens ho deixarem. Farem la recepta i convidarem la gent que ens truqui, i per això que també et convidem, Andrea, que et quedis.
Em quedo.
Doncs encantadíssims que ho facis.
Avui la feina la té feta.
Sí, no, avui, amb aquest
hem vingut
compromís.
Per fer el dia de la ràdio.
Fantàstic, doncs ho agraeixo moltíssim, ho agraeixo moltíssim.
Bé, anem pel restaurant, si col·labora amb nosaltres, i gràcies a ells podem invitar a dinar a un lloc o altre, no? Quan toca.
Som-hi.
Quan es toca. Uh-huh. Els restaurants són el restaurant Vila Casals, a la platja de Sant Salvador, sempre diem el mateix, on el mestre anava a rentar-se els peus quan era jove, però mai més va vindre ja.
Perquè no, no el van deixar, no el van deixar.
El bar-restaurant Bon JP, a la carretera de Sant Vicenç. Uh-huh. El restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, on l'amic Paco sempre deia que es cultiven les verdures i hortalisses.
Sí.
I sempre dic el mateix, si ell ho deia, va a missa.
I tant, i tant.
Jo no he vist mai si ho cultiven o no, però va a missa.
Si ell ho deia, seria veritat.
Sempre ho deia. El bar Solà, al carrer de Mart, del Vendrell també. El bar Estepa, a la zona del Tancat, el Joan Maria, que per cert és l'últim any que col·laborarà amb nosaltres, que ja es retira.
Val.
Ara faran una gran festa que ha fet camisetes i ha fet de tot.
Molt bé, sí. que bé, s'ho mereix, ja.
Llavors tenim el restaurant El Niu, al costat del mercat del Vendrell, també. Uh-huh. El bar-restaurant Sacallets, també molt a prop de Vilacasals, al Baix de Sant Salvador. La braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, número 2. Uh-huh. I l'última inquisició que vam fer és el restaurant Cal Pep, a l'avinguda de Sant Vicenç 43.
Fantàstic.
Abans teníem el Hollywood Food, que han tancat, doncs sempre que han tancat ja, doncs,
sí,
algú que li va tocar doncs, ha perdut el l'àpat,
ja vam
doncs,
demanar disculpes,
sí, no és culpa nostra, això s'han trobat tancat. Aquests són els nous restaurants que ara col·laboren nosaltres i esperem que ho facin molt temps.
I nou restaurants, 18 àpats, que es diu aviat, que sortejarem
ja en trobarem algun altre, però doncs,
no és problema, això.
No cal córrer, que n'hi ha bastants.
No és problema, això.
I ara anem per la recepta dificilíssima que hem fet avui.
Vinga, com és difícil, millor.
Sabia que hi havia l'Andrea, dic que l'Andrea parlarà molt de rato, que és el que ha de fer, i encara ha parlat poc.
Sí, encara pot parlar més, sí.
Llavors, d'avui fem una pasta de coco.
Ah, com, pasta de coco.
Pasta de coco.
Dolç, doncs.
Sí, avui fem dolç.
Val.
Anem variant, ara feia des que no feia dolç, potser. Uh-huh. I yeah. Pasta de coco amb tres ingredients només, eh? Agafeu llàpids i paper, perquè...
Serà fàcil.
Dos ous, uh-huh, 125 grams de coco ratllat i 70 grams de sucre.
Val.
Com que és tan curt, ho no repetir. Dos ous, 125 grams de coco ratllat i 70 grams de sucre.
Val.
Anem per l'elaboració. Agafem un bol i posem els ous, el coco i el sucre i ho barregem tot bé, amb les mans mateix, eh? Uh-huh. Amb les mans, que quedi com una pasta.
Val.
Llavors agafem una llauna de forn i posem paper de forn i feu com ho feu, boles o feu com vulgueu, tipus panellets, allò que els coco,
sí, els esgarrapats
de coco que diem,
sí.
Aquest senyor també, que tu no ho saps, és descendent de pastissers,
ho sé, sí,
sí. Soc fill de pastissers, sí.
Doncs els esgarrapats de coco feu-ho com vulgueu, la forma que vulgueu, cap al forn, 180 graus dalt i baix, 25 minuts.
Molt bé.
Boníssim, fàcil, i ja teniu una pasta quan tingueu invitats, els hi traieu les pastes de coco aquestes, sí. Qui li agradi el coco,
els més llòpols.
A mi que m'agrada molt el coco, doncs
vinga,
perfecte.
Que bé.
Doncs ja ho sabeu, una recepta allò pim-pam, eh?
Ben fàcil, sí. Ben fàcil. Andrea, de dolç o de salat?
Jo sóc més de salat.
Sí?
Sí. He de dir, però, que el Sergi, que és molt llaminer, cada dia em fica per davant coses més, més dolces i el meu paladar es va acostumant, però sí, sempre he sigut més de salat, sí, que de dolç.
Més de cuina, com deies, no? De cuina,
sí,
elaborada,
sí,
cuina...
Val.
Jo, si preguntis a mi, jo diria que també sóc més de salat que de dolç.
Sí, tot ja ho sabia.
I tot el dia fent dolç, no entenc,
sí,
però sóc més de salat.
Tot ja ho sabia, que triar per
però
dia
avui
sempre salat.
Vaig trobar aquesta recepta i he pensat, això, recepta fàcil... Totes són fàcils, ja sabeu,
sí.
M'agrada que les feu i si pot ser feu foto i l'envieu. Molta gent ho fa, les fan i envien la foto, mira, hem fet això, hem fet allò, i nosaltres contents de rebre-ho. Doncs avui una recepta, pastes de coco, vull dir, sense cap
nom
especial, la forma com vulgueu, i 180 graus al forn, 25 minuts dalt i baix.
Ja està.
A la meitat del forn.
Sí, com si fossin panellets, eh? Igual? És a dir, no,
sí,
no com panellets.
No,
com,
no
ha... si fossin per fer per la castanyada, eh?
Exacte, perquè aquí no hi ha...
No hi ha massa pa. Refereixo que acostumem a fer aquests esgarrapats per castanyada, juntament amb els panellets, i en aquest cas no, és poder gaudir d'aquestes pastes de coco durant tot l'any.
I posats a dir que aquestes pastes que aquí tan fàcils, fas unes boletes petites, les banyes de xocolata i...
Boníssim.
I és un bombó amb coco brinda, sí, boníssim.
Amb el coco i la xocolata lliguen molt bé,
i tant,
lliguen molt, molt
xocolata
molt
negra, si pot ser, millor,
sí. Vinga, ja, quina pregunta fem a l'audiència?
Com que és una recepta de cocos, quant de coco ratllat hem dit?
Doncs va, que és l'ingredient principal, d'aquestes pastes de coco, justament.
Ja sabeu que si no ho sabeu també us apuntem igualment. Qüestió que truqueu i ens ho passem bé tots plegats.
I tant que sí. 977 15 70 69, telèfon de directe. 977 15 70 69, però també podeu enviar-nos un WhatsApp, un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. Tenim ja primera trucada. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Maria Dolors.
Hola, carinyos.
Què dius? Com estàs?
Esteu ben acompanyats. Felicitats sí, aquesta nena tan maca. Molt bé.
Gràcies.
Vale, bonica. I m'agrada molt que sàpigues fer xató, eh?
Sí, tant, en sap.
Jo crec que l'Andrea va un pas més de saber-ne
fer,
eh?
Sí.
Ja és, allò... És passar-se el joc, ja, eh? És a dir, ella ja s'ha passat el joc, el final boss, vull dir que ja és una especialista en xató.
Mare meva, els montserratinos. Els montserratinos sempre, eh?
Els montserratinos som grets. Posem les banyes al lloc, eh? Sí.
Jo també t'he mort banyes, sí.
Molt bé.
Bueno... Estimats, 125 de coco ratllat.
Molt bé.
Mare meva, només 3 ingredients.
3 ingredients i ets una pasta fantàstica. La banyes de xocolata i un bombó perfecte.
I és bo el coco, eh? M'agrada el coco.
Sí.
Mira, Pere, tu m'has de reconèixer. Saps on està la meva filla, on està de camí ara?
No.
Cap a Egipte.
Ah, mira, que maco.
A peu o què? Has dit de camí ni de peu?
No, marxem 10 dies, que era una cosa que ja teníem programat.
Molt bé, que s'ho passi molt bé.
S'ho han coordinat totes, que cada oficina ho han pogut fer, 10 dies adelantats de les vacances.
Doncs vinga, a disfrutar.
Allà fa calor, oi que sí?
Sí, són climes més càlids, sí.
Pues molt bé. Bueno, això t'ho volia dir.
Fantàstic.
Perquè no sabia si havies anat a Egipte.
No, mira, Egipte...
No,
jo hi tenia d'anar, però per la guerra, que hi va haver una mica de guerra a Egipte, es va cancel·lar.
Sí.
Ja n'anirem més, ja n'anirem més.
Ara els hem dit que vagin tranquils de moment, sí.
Sí.
Bueno, estimats.
Molt bé.
Adéu-vos.
Gràcies.
Vale, carinyos.
Adéu. Més trucades. Bon dia.
Bon dia, carinyos.
I hola, Montserrat.
Montserrat, què dius? Com estàs?
Bé.
Sí, tot bé?
Sí, mira, vinc de caminar.
Mira que bé.
Home, està bé just caminar, sí.
Que sortis sí, i que puguis caminar una mica.
Més camini, més aviat podré marxar cap a casa.
Sí. Bueno, tu no tinguis pressa, eh?
Estàs a casa, no? No. Estàs a casa, però no?
A casa la filla,
No, no està a la filla, però està a casa.
Està a casa,
una
sí.
Casa, sí, no?
Sí. Sí. Molt bé.
Jo ja tinc ganes d'ajuntar-nos tots.
Bueno,
com sempre.
Ja vindrà, no pateixis. No, ja vindrà.
No corris, no corris.
Sí, ja
no corris, no corro.
No corro.
Per això.
No corro.
Molt bé.
Vale. Bueno. Oh.
Què dius?
No he tingut el que he fet, però...
Hem fet pastes de coco.
Com que ja sé que estic apuntada, m'és igual.
Sí, cap problema. Doncs vinga. Si sentim la veu, ja sabem qui ets.
Exacte, doncs ja t'apuntem directament.
Això mateix.
Molt bé.
Bueno,
gràcies. Igualment.
Adéu.
Fins demà.
Adéu. Seguim esperant més trucades al 977 15 70 69, però tenim ja algun missatge de WhatsApp també. En Xavier Trilles, Badó, Xavier Trilles, bon dia companys. 125 grams de coco ratllat. I ens diu també, a banda d'això, per cert, que el menú del niu tot perfecte, gran tracte, gran servei i gran amabilitat. I més, ens passa de les fotos del que va dinar i tot, no, del menú.
Doncs gràcies.
Ostres, quina gana, no hem vist aquestes fotos a aquestes hores, Javier, que ens fas venir gana. No, gràcies per fer-ho, de veritat. Doncs gràcies per participar i per la crítica. La Teresa Altés, bon dia. Per la recepta d'avui necessitem 125 grams de coco. Gràcies i felicitats a l'Andrea.
Moltes gràcies.
Molt bé, Teresa, gràcies.
Gràcies, Teresa, per enviar un WhatsApp. Més trucades.
Vinga, doncs.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola.
Què, com estem?
Jaume.
Sí, bon dia.
Què dius?
Una mica avui que en diuen una mica emboirat, però bueno.
Una mica rúfol.
Bon dia. El bon dia es desitja a tothom.
Sempre.
Sempre, clar.
Sempre.
125 grams de coco, 60 grams de sucre, 2 ous...
No, ja me'n dius menys, de sucre he dit 70, no 60. Sí.
Molt bé. Ja sé.
Bé.
Molt bé, Jaume.
Vam ara una notícia,
digues.
Que el divendres va ser la primera vegada que vaig anar a assaig de Castells,
sí.
Era el segon assaig, i van fer un assaig tan magnífic,
oh, que bé,
que semblava al final de la temporada passada.
Ostres.
Tant en gent com en quantitat i qualitat.
Sí?
Molt bé.
Ostres, que bé, que bé.
Molt bé aquest any.
Això vol dir que veurem que ets macos aquest any per la festa major?
Que bé, que
home,
bé.
Això ja se sap que és molt difícil,
sí.
I, però per això es treballa per...
Bueno, però sí, començar sí. Temporada amb aquestes bones vibres, sí. Està molt bé, doncs.
Vaig quedar, la veritat, vaig quedar molt sorprès de la gent que hi havia, i la quantitat i la, sobretot la qualitat.
Fantàstic.
I
doncs
després també vaig tenir la sorpresa que van arreglar el local, que el terra està tot ensorat, que abans hi havia trossos que sí, trossos que no, i sobretot la xarxa. La xarxa és com un ascensor, eh?
Clar,
que puja dalt el sostre i la sala sembla més gran de la que era. En fi, jo potser exigero perquè soc casteller tota la vida i m'estimo tant que ells, com el Barça, no sé com dir-ho.
Sí,
i jo no, més els castells que el Barça. Però vull dir, vaig quedar sorprès
que bé.
Encantat. Espero divendres per tornar-hi.
Molt bé. L'opinió d'un casteller com tu, jo crec que és una opinió considerable, ja tenint en compte, així que ens quedem amb aquest bon començament de temporada, que esperem que acabi encara millor.
Però de vegades la passió et fa exigerar, eh?
Bueno,
no.
Jo crec que és, bueno, per començar almenys és bo tenir aquesta passió, per entendre's.
Molt bé. Vaja, la meva petita opinió, eh?
Doncs...
Després, una salutació a aquesta noia, l'Andrea, eh?
Molt bé, de part teva.
Moltes gràcies. Ja,
bon dia.
Gràcies per trucar. Adéu.
Salut.
En Jaume, en Clavetaire. Més connexions. Bon dia.
Hola, sóc jo?
Hola, sí, ets tu?
Ah, bueno, sóc el sogre d'aquest... Ah,
Javier Rovira, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Estic content de veure a l'Andrea, que va fer un xató de pel·lícula de cine, i la veritat és que sorprèn perquè... Una persona que el primer any de fet xató queda tercera, que jo vaig fer de jurat aquell any.
Sí.
I ara aquest any sigui primera, vull dir, això normalment no sol passar.
No, és...
I per això, com ella ben bé ha dit, triga amb les coses i hasta l'hora de dinar sempre també és l'última.
Això és veritat, ho disfruto tant que vaig allà a la reina.
S'agafa el seu temps, que a vegades tots una mica hauríem de ser una mica així, d'anar amb temps i en calma, que a vegades la tendència corre.
Sí, jo soc molt lenta menjant.
Que bé, la tendència corre.
Doncs bueno, m'agrada molt que avui sigui aquí ella explicant l'oceà. Bueno, amb les pastes de coco, 125 grams de coco, oi?
Molt bé, això.
Ho has dit perfecte.
Ja t'hi he apuntat d'entrada. Primer la veu no t'hi he reconegut, però bueno.
Ara ja sé.
Sí.
Molt bé, Javier.
Molt bé.
Gràcies per trucar.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola. Què tal?
Maria Antònia Piqué, potser?
Pues mira, aquí escoltant el Salvador.
Maria Antònia Piqué, no?
Sí.
Maria Antònia, sí senyor.
Pues mira, em penso que són 125 grams.
Molt bé, de coco?
De coco.
Molt bé, doncs mira, tan fàcil
bueno,
que ja ho apuntem.
Que tingueu un bon dematí, vale?
Gràcies igualment, Maria Antònia, sí. Bon matí, bona
adéu.
Setmana.
Que vagi bé. Adéu.
Més connexions, bon dia.
Bon dia.
Hola.
Isabel.
Aquí estem.
Com va això?
Parant si plou o no plou. Podem sortir a caminar una mica o no?
No, jo crec que sí. Jo crec que podeu sortir. Jo crec que tot serà, però no sé si avui plourà. Si ja. No plourà massa.
I això no s'està bé amb el temps que fa. Si no fa sol, també s'està bé.
Caminant per aquí no em fa.
Per això, aprofiteu i sortiu una estoneta.
Sí, ara quan acabeu vosaltres, acabem d'escoltar tot el que dieu.
Gràcies.
Està interessant.
Gràcies, Isabel. Moltes gràcies.
La pasta de coco, 125 grams. Uh-huh. A mi m'agrada molt el coco.
La fas perquè tu ets cuinat, també la fas i envies la foto perquè estem contents quan envieu fotos.
I t'agrada el dolç també, Isabel? Això no recordo malament, és possible o no?
Sí.
Molt bé.
Dolç i salat, m'agrada tot. M'agrada menjar en general.
També és veritat, és a dir, dolç i salat.
Menys olives.
Ah, és veritat, les olives no. Però és això, fer un bon àpat i acabar amb uns bons postres.
Una miqueta, de tant en tant. L'hem de cuidar, però de tant en tant.
No, home, sí, com tot, amb el, tot, és a dir, tot té el seu, la seva mesura, és a dir, de menjar tot.
Si en mengem dues o tres pastetes, no passa res si ens en mengem 10 o 12, potser clar, sí.
I ens ho pot certificar, suposo que l'Andrea, eh? Tot i que no és especialista, però bueno, com a bona metge, menjar de tot i menjar-ho amb...
Menjar de tot i mantenir una vida activa, exacte. Jo crec que és la base.
I ja està, eh? Sí, sí. Molt bé, doncs què he de dir? I haver certificat.
Intentarem fer-ho.
I tant que sí.
També vull dir això, que vaig anar al niu, que em havia tocat el niu aquest mes, i, sí? I que molt bé.
Sí, també.
Sempre, ah, menjar casolà, el tracte familiar, molt bé.
Molt bé,
ja, molt bé.
És de molts anys, i el niu sempre.
Sí, és un clàssic del
gràcies per dir-ho.
Sempre va bé.
Gràcies, Isabel.
Doncs molt bé, i visca el Barça.
Visca el Barça, visca, visca, visca,
sí. Adéu. Que vagi bé.
Adéu,
adéu. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Carme.
Carme Bargalló.
La Carme Bargalló, sí.
Què dius?
Bueno, jo també dic 125 grams, és que quan hi heu posat ja anava.
Bé, sí. Bé.
Però com que sento 125 grams...
Ho has dit bé, 125 cocio, de coco. Que avui estem fent pastes de coco.
Sí.
T'agrada el coco amb tu, Carme?
Sí, sí.
Sí, jo conec gent que no li agrada, eh?
Sí, hi ha gent que no li agrada.
Jo conec que no li agrada.
Jo m'agrada el dolç, però també sóc més del salat, eh?
Sí? Pues mira, de moment que estem aquí anem guanyant, eh?
Però la veritat és que m'agrada tot.
Sí,
jo crec que sí. I felicito molt aquesta noia que va guanyar el concurs.
Gràcies, Carme.
Que li vagi tot molt bé, doncs. Sí. Bueno, amb tots.
Esperem.
I tant que sí.
Ja, perfecte, perfecte.
I tant que sí, seguríssim, seguríssim. Gràcies, Carme.
Vinga,
una abraçada.
Adéu,
bon dia.
Bon dia.
Adéu, adéu. Tres quarts en punt de 12, més trucades.
Ja, està bé, ens agrada això.
Bon dia.
Bon dia, noi.
Hola, Jan.
Avui no sé res de res, que estic aquí a l'hospital i no sé res de res, nois. Però al vespre a la nit, com que jo escolto sempre, no tinc problema.
A la repetició, doncs.
Però sapigueu una cosa... Digues. A mi els cocos m'agraden per portar-los al camp del Real Madrid i com més amunt, més mal fan. Per tirar-los avall, m'entens?
No, però no pots, no deixen, no deixen. Si no deixen entrar ni els taps d'ampolla per entrar un parell de cocos, saps?
Així no ets a casa. Jo que anava a dir, ja em fes la foto, que ens agrada la foto que fas.
No, no, no
ets a casa.
No, no, no. No. Ha vingut algú aquí a l'emissora, eh?
Sí, sí, avui tenim la guanyadora del concurs
tenim
del xató.
Tenim l'Andrea, que va ser guanyadora d'aquesta darrera edició
doncs
de la xatonada.
Doncs ja la pots felicitar de part meva, eh?
Doncs t'estàs escoltant, t'estàs escoltant. Gràcies, estic aquí.
Molt bé.
Molt bé, Jan.
Doncs, bueno, la nit ja ho escoltaré, nois.
Doncs vinga,
molt bé, Joan.
Ja escoltaràs que bueno, han fet avui unes pastetes de coco fantàstiques.
Val, val.
Gràcies.
Bueno, el cas és col·laborar amb la emissora, m'entens?
Ara, ara, i tant, cosa que t'agraïm molt.
I amb la
molt.
Cuina, eh?
I la cuina, la cuina.
Perquè jo sempre això... que marxo sempre us dic el mateix. Visca la
això.
Cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres.
Visca, 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 visca el calde.
Gràcies. Adéu, adéu, Jan, adéu, adéu. Vinga, que no parem, eh? Encara més no, connexions. 977-15-70-69. Bon dia.
Buenos días.
Hola, Pilar.
Hola, Pilar.
Hola. Felicidades, a la ganadora.
Gràcies, Pilar.
A ver si el próximo año ya me han empezado a animar, a ver si...
Sí, a ver si és veritat.
Sí, perquè el curs ja l'has fet, no? Vas fer tu, no, Pilar, el curs de...
Bueno, dos, tres,
sí,
i quatre veces, creo.
Venen allà a fer el sopar, venen allà a fer la salsa.
Escolta'm, Pilar, ara ja, a banda de fer el sopar, ja estarà el concurs, ja, Pilar.
Clar, t'has de presentar.
Sí, ara ja me toca, ja me toca.
I a més, tu, Pilar, que et va a la marxa, jo penso que t'ho passaries molt bé, eh?
Sí. No, segurament. Jo tindria un truc, ja le voy a llevar para...
Ah,
sí?
Es pot saber?
La próxima vez. Porque, no, el truco no le voy a decir.
No es secreto.
Pero, pero es que en Valladolid, desde hace muchos años, llevamos en diciembre, pues ahora vamos por 500 calçots que llevamos allí para toda la familia.
Sí.
Y hacen la salsa. Les enseñé y hacen la salsa.
¿Y la hacen ellos?
Y la hacen allí, la hace un cuñado.
Ostras,
mío.
Vaya.
Y tienen un toque que es el que utilizaré yo, que ese no se le dije yo.
Y no podem, pues, bueno. Y no podem saber quién es,
¿no? Porque si es presenta un concurs que faci servir.
Le diré cuando haya participado en el concurso.
Vol, doncs mira.
Tu l'any que ve vens amb el Gerardo, tots dos, i concurseu allà i ja està, home.
Jo vull provar aquest toque el proper any.
Sí? Hòstia, jo ara he quedat aquest misteri que, ostres, doncs mira...
Cap misteri, jo més tranquil i tu igual. L'any que ve ho provaràs i
No, sí, però ens refereixo a això, de saber quin és aquest toc especial que hi posen des de Valladolid. Clar, no
sí,
sé...
sí, imagina't. Ostres. Però la ten riquíssima, riquíssima, eh? Bé, tu, per a 500 calçots que hacemos.
Molt bé.
Doncs siempre mucha para que sobres y que se lo llevan.
Clar.
Quedas, no le tengo aquí, os manda un saludo, le tengo chungo.
Molt bé.
Está con dolor de cabeza.
Sí, doncs que es millore.
Cuando algo me alejaré mucho de él.
Que es millori,
que no te l'enganxi.
Toqui el piano un rato i li passarà molt bé.
Que no te l'enganxi. Sí. Molt bé, Pilar, gràcies per
pues
trucar.
125 gramos de coco. A mi me gusta mucho el coco, también soy de pescado, pero de dulce también.
Doncs va,
molt bé, Pilar, vinga.
Aprofita la recepta. Veiem. Gràcies, Pilar.
Vale. Que passeig bon dia.
Igualment, bon dia, igualment. Bon dia. Adéu, adéu. Adéu. Una altra trucada. Bon dia.
Hola.
Algú que ens escolta per la tele, em sembla. Hola.
Hola.
Maria Rosa.
Hola.
Com estàs?
Maria Rosa Miró, no?
Maria Rosa Miró, sí senyor. Maria Rosa Miró. Què ens expliques de nou, Maria Rosa? Com estàs?
Bé, sí.
Sí, tot bé?
Sí. Yes.
Què t'ha semblat les pastetes aquestes de coco? T'han agradat?
Sí, sí. Fa la festa que tenen de ser molt bones,
sí,
la veritat.
I fàcils de fer. Que també és important. Fàcils de fer, que també és important. Molt bé, t'apuntem, doncs, Maria Rosa.
Està apuntada, ja ve ràpid.
La quantitat és 125, no?
Vinga, sí, ja ho has dit bé, 125 grams de coco, sí, sí, ho has dit bé, correcte, així que ja està. Només per trucar, per això ja us apunteu, ja ho sabeu, això és un joc, eh? Sempre sí. Un joc per jugar una mica. Gràcies, Maria Rosa, una fortíssima abraçada.
A vosaltres.
Que adéu, Maria Rosa, adéu, adéu.
Adéu, adéu, adéu. Adéu. Doncs va, mica en mica anem ja a la recta final de tota aquesta tercera i última part de Calaixera, de res 10 minuts per arribar a les 12, però encara hi ha temps, si voleu, de recollir una trucada més, algun punt més de participació, a través d'aquests canals que no ens cansem de recordar, com és el 977 15 70 69. Si voleu, ara trobareu línia, que sempre us queixeu que costa trobar línia, doncs si ara ho feu, ara trobareu línia, que tenim les línies lliures. 977 15 70 69, o aquesta manera prou còmoda de que ens envieu un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88, 638 58 99 88. Trucada.
Vinga, doncs.
Bon dia.
Bon dia.
Hola,
Josep Bargalló Gené.
Com anem?
Senyor Bargalló.
Com va això, senyor Pere Sallent?
Molt bé, i vostè?
La senyora Andrea.
Sí, aquí la tenim.
125 grams de coco, felicitar l'Andrea, la conec, però doncs, només per la forma de parlar ja es veu que és una noia molt simpàtica i agradable. I la feina que fa amb el geriàtric, vull dir, jo crec que necessita gent amb aquest tarannà, no?
I tant.
S'alegre i content com sento. Ja dic, no la conec, però només sentint-la parlar ja...
Moltes gràcies.
Que bé, fantàstic.
Ja la coneixeràs. Perquè...
Doncs gràcies.
Bueno, si
Pep, moltíssimes
no,
gràcies.
Si està per aquí el Vendrell, doncs pot ser que coincidi amb algun dia. No?
Bueno, va venint, va i ve, no? Va i ve, va i ve.
Sí, anem pujant i baixant.
Va i ve, així que és possible que us trobeu o us creueu en algun lloc. Molt bé.
Sí, si va amb el tren, potser ens trobarem el tren parat.
Sí. Bueno, mira. Anava a dir, no l'acostumo a agafar molt per la
per les circumstàncies.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, mira, és una bona oportunitat.
I per la logística.
Exacte, bona oportunitat per conèixer gent ara mateix al sí, tren, eh? Ja que t'has de quedar parat al mig de no sé on, almenys...
Buscar
per...
el costat positiu, no?
Exacte, conèixer gent i fer noves amistats. Molt bé, Pep.
Fa 15 dies vaig agafar el tren de Sant Vicenç, entre que va arribar tard, jo vam arribar a Barcelona, gairebé dues hores de... no hi escaig per anar a Barcelona.
Imagina't, una bogeria.
Es va perdre més del 39.
Una bogeria. Esperem que mica en mica es vagi solucionant. No ho sé pas. Molt bé, Pep.
125 grams de coco,
eh? Doncs vinga, així,
bé,
així
maies,
ho apuntem. Veiem. Gràcies.
Una abraçada per tots.
Igualment. Adéu. Una altra connexió. Bon dia.
Bueno, bon dia.
Hola. Fina, ostres, mira.
La Fina Bargalló.
I no us heu posat d'acord, eh?
No, que va.
Que quedi clar.
No, mira, ha sigut casualitat.
Molt bé.
Bueno, jo el primer felicitar l'Andrea per tot això que dieu, pel premi que va guanyar,
sí,
i per la feina que fa, perquè és veritat, escolta'm, és lluvable d'aquestes feines, i quan una persona és jove, doncs que són joves els que han de fer.
Sí, oi?
Sí, i tant. Ah, i bueno, i família Montserratinos.
Sí, senyor.
I que segueixi, no?
Endavant.
I tant, per molts
endavant,
anys.
Famílies Montserratinos.
Està al final.
Per molts anys, sí, senyor.
I tant,
senyor.
I que duri.
I tant que sempre.
I bueno, 125 grams de coco.
Molt bé.
I us deixo perquè encara us queden 5 minuts així,
sí,
perquè
no,
pugui trucar,
sí, a veure si
perquè pugui trucar algú.
Fantàstic, gràcies.
Bueno, bon dia a tots.
Una
bon
abraçada.
Bon dia.
Adéu. A més, també m'agrada molt l'Andrea, perquè montserratina, eh? Montserratina, allò, convençuda, però a la seva manera, de dir, jo el meu vinagre, més igual que digueu, jo hi vull posar més all, encara que em digui... Això m'ha agradat també,
Està molt bé, això.
No, per això dic...
Perquè cadascú vol seguir el seu criteri, no?
Ell té la seva personalitat, no li podem...
Per això, que és molt fàcil, sense desmereixer res, però és molt fàcil que... És això, i a més, no deixes d'estar concursant, i aquest punt d'atenció, i que algú et digui, no, doncs deixa-ho així, i tu digui, vale, doncs ho deixo així.
Clar, la pressió dels experts previs.
Però tu et vas mantenir, tu vas dir, no, la meva idea és aquesta, jo trobo això, jo ho faig, i el resultat és més que obvi, no?
Sí, sembla que sí.
I més que menys. I més que menys. Encara podem esperar alguna trucada més. A banda del xató, que segurament ja s'ha convertit en una de les teves especialitats, Andrea, una altra especialitat teva a la cuina? Alguna, allò que et quedi particularment bé o que t'agradi de fer? O que t'agradi amb tu?
No ho sé, és que cuino moltes coses diferents, sí? Però... potser un plat així que és més diferent, i que estem aquí en l'espai de cuines.
Vinga.
Doncs queda molt bo el rap al mango, que no sé si la gent l'acostuma a fer.
Oh.
És un plat molt bo, és molt fàcil.
Rap al mango?
Sí.
M'agrada molt els agradolços, a mi.
Sí, però és molt senzill i molt bo.
El pots explicar?
I quedes com
sí,
un senyor,
el podem explicar amb...
Sí.
Tenim temps, Ens queda temps per explicar-ho. Explica, el seu plat, a mi m'interessa molt.
Agafes una cassola... Bueno, primer... salpebres el rap, el fiques una miqueta amb farina i una miqueta d'oli, sense passar-te molt d'oli perquè no sigui molt fort. El fregeixes una mica, el marques una mica a la olla, ho retires, llavors en aquella mateixa olla sofregeixes una miqueta de ceba així picadeta ben fina. Quan la tens rosseta, doncs fiques el mango, un mango que sigui ben madur i que sigui gustós, el trosseges, no cal fer-ho molt petit, però el poses a la olla, li ratlles una mica de gingebre fresc, i quan ja tens una mica que ha fet xup-xup, col·loques el mango. Si vols que et quedi la salseta una mica més líquida, doncs fiques una miqueta d'aigua, però sense passar-te, i deixes que faci una miqueta xup-xup, i ja està.
Ostres,
ja ho tens. Això ho emplates amb una miqueta d'arròs o alguna cosa per acompanyar, i ja està molt bo.
Ostres, que bé. Sí, a més, m'agrada que estem potser més acostumats a maridar les carns, no? amb fruites, amb elements més dolços, no? Estem molt... però en canvi en peix no és tan habitual.
Sí.
Que no d'acompanyar els peixos amb fruita
no
és tan comú. Potser és més oriental, això, no? És...
No ho sé. Pot ser també, però... perquè la fruita és una mica així tropical.
Sí,
però...
sí. És invenció o l'has trobada?
No, això... Jo tinc una... Bueno, tenim una família, uns amics de la família que tenen una peixateria molt bona a Barcelona, i era un plat que feien ells, i un dia ja quan vas a comprar peix, i doncs mira, prova el de fer-ho així, que és bo.
Sí, sí, sí.
I
ostres.
Mira.
Va provar i és bo.
No, és bo.
Té
molt bona pinta.
Ha arribat per quedar-se, així que...
Que bé. Peix o carn?
Jo crec que sóc més de peix.
Sí?
Sí. Podria viure sense carn, però sóc més de peix. Sí, sóc més de peix.
Jo també.
Sí. Jo
de carn...
Sí, no són les dues coses, en el fons, ara que ho penso.
Sí, jo de carn sí que m'agrada, però no sóc massa de carn.
Sí. A vegades jo compartim els tres, veig més o menys aquestes inquietuds, però evidentment passa que a mesura que et vas fent més gran, jo, almenys
també.
La carn fa sempre com més mandra.
Sí.
No, potser perquè és el que més hem anat tastant, és el que més hem anat menjant, és el que més, no? Potser a casa ens han cuinat, quan érem petits em refereixo, el que més coneixem de petits, més la carn, i a mesura que vas fent gran busques, no? El peix té un altre, no? Un altre buquer, és més digestiu, potser, no és tan pesat, no? És...
Correcte, senta millor com el cos, no?
Exacte.
Sí que hi ha més la mandra, no? Del fet d'anar a comprar, de netejar, és més logística, llavors
te'n deixes a... Avui dia tu neteja la peixateria, tu neteja...
Bueno, sí, si compres envasat, està net. Si ho compres a la peixateria...
Però també ho demanes i t'ho fan, eh?
Sí. Però bueno, sempre has de fer algun repassito, no?, a casa, o...
Sí.
Preparar els paquetets i aquestes coses que fem per cuinar. Vull dir, és més laboriós, jo penso, almenys a mi, personalment.
I cuines el dia a dia, també, Andrea?
Sí, perquè
permet,
la feina...
Us permet la... Sí, la...
Jo, per exemple, sóc la típica que la feina m'emporto el tàper fet per mi, cada dia.
Sí.
Perquè no és el mateix anar al restaurant de la feina...
O dinar qualsevol cosa...
Perquè no tens temps, que dines davant de l'ordinador moltes vegades, llavors poder dinar al tàper i que sempre et senta millor, jo em preparo el tàper, ni que sigui una cosa ràpida el dia anterior...
És bo. Perquè, de fet, el gran enemic avui en dia de la cuina és justament el temps.
Sí.
No, tots anem poc o molt, anem tots mancats de temps, ens toca treballar, som pares, mares, en la família ens toca anar amunt i avall, i a vegades vegades això repercuteix a la cuina. I acabes rascant hores d'allà on pots,
sí,
i a vegades...
Hores de son.
Exacte, hores de son, que aquesta també és un clàssic, o hores d'elaboració, per exemple, hores de cuina, no?
Sí.
I intentes a simplificar els àpats, i a vegades, jo això és una reflexió que faig molt sovint, no? Que a vegades, no diria tendència a menjar pitjor, però a vegades sí. Tens tendència a això, a canviar elaboracions, a fer-les més ràpides, no?
Sí, jo crec que això és una... una malaltia, no?, actual, de manca de temps, de no poder fer xup-xup a la cuina.
Sí.
I, bueno, de tant en quant ho fas, jo, si em poso cuina, em faig per diversos dies, això
no,
sí.
També no, també és una de les claus, sí.
I menjo del mateix 3 o 4 dies, si cal, o...
O seguir les receptes del Badó, que sempre ens fa receptes fàcils, com diu ell.
El Sergi no cuina gens.
Sí, els dos són molt cuinetes. Si passem la major part del dia, la cuina, nosaltres.
El Sergi sé que és molt cuinetes.
Sí, home, com a punt, jo ja m'ho crec, com a punt social, el lloc més social d'una casa és la cuina.
Sí, sí, total. Nosaltres és on més temps passem.
Per això.
Bueno, jo que no estic a la cuina no vull estar sol.
Sí, tu...
La senyora era fora, no vull ningú a la cuina.
Nosaltres això no ho aconseguim, sempre estem els dos junts allà.
No, bueno, ja està bé. No?
Bueno, aquí cada un que vagi a la cuina com vulgui.
Com vulgui, sí.
Però l'important és que hi entri.
Sí.
De la manera que sigui, però l'important és que hi entri. Andrea, altra vegada, ara sí que ja acabem aquí. Moltíssimes gràcies, de veritat, per fer-ho possible. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer de conversar una bona estona amb tu.
Igualment.
I que t'esperem qualsevol altre dia.
Molt divertit, la veritat.
El dia que vulguis, ja saps.
Venir a veure la ràdio des de dins.
Pots vindre, una recepta nova que facis, la vens, l'expliques i...